Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 19 d'octubre de 2012. Els líders de la Unió Europea han cedit aquesta nit passada davant Angela Merkel i també davant Finlàndia i Holanda i han acordat ajornar un any més la posada en marxa del supervisor bancari europeu, considerat aquest mecanisme únic per a tot el continent bàsic per a la recuperació econòmica. El rescat espanyol, d'altra banda, era un evident protagonista ahir en aquesta cimera, però fons del govern espanyol no han comentat a les sessions del Consell Europeu, segons diuen, aquesta qüestió, perquè no era un tema que formés pas part de l'agenda. Potser aquest govern de Mariano Rajoy, que ja porta gairebé un any i que ens dona tantes lliçons sobre allò que és prioritari, hauria de fixar els ulls en el malestar social amb una vaga convocada pel 14 de novembre, també treballar de debò per la reactivació de l'economia i potser no pensar tant en convocatòries electorals com les d'aquest cap de setmana a Galícia i a Euskadi. Ho diem per si un cas, perquè Angela Merkel també sembla que pensa en les seves eleccions, que seran d'aquí un any. I aquí a Espanya, d'experiències els últims mesos, ja n'hi ha hagut en aquesta línia. Passa un minut i mig de les 8, salutacions avui de la Mercè Raga a la sotsedició, al Ferran Capdevila a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Ara resumim algunes notícies de les últimes hores, les més importants en els propers minuts. Els líders de la Unió Europea han cedit a la persuasió de la cancellera alemanya Angela Merkel i també a Finlàndia i Holanda i han acordat flexibilitzar el calendari i ajornar fins més enllà del proper 1 de gener la posada en marxa del supervisor bancari europeu.
Es farà de manera gradual al llarg de l'any que ve i el més probable és que entri en vigor el 2014, un any després del previst. Els caps d'estat i de govern reunits ahir a Brussel·les han fet aquest canvi a través d'una modificació de les conclusions de la cimera del juny passat. A la versió inicial del document es va acordar com plata la creació d'un supervisor bancari el 31 de desembre d'aquest any 2012. La primera fase de supervisió, però, havia d'entrar en vigor el mes de gener. En el nou context, en el nou text, volien dir, en canvi, els líders es comprometen a acordar abans de finals d'any les properes legislatives que permetran la creació del supervisor que s'allargarà.
La posada en marxa de la Unió Bancària és una condició perquè el mecanisme europeu d'estabilitat pugui capitalitzar directament els bancs amb dificultats. Espanya aspira a utilitzar aquesta eina per limitar l'impacte en els seus comptes d'una ajuda pública en la reestructuració del sector bancari.
La reunió d'ahir va estar marcada per les discrepàncies protagonitzades pels dos països pesants de la Unió Europea, França i Alemanya. El president francès François Hollande ha endurit el to i ha atribuït les reticències d'Angela Merkel a accelerar la creació de la Unió Bancària a les eleccions alemanyes, que tindran per cert lloc al setembre de l'any que ve.
Abans d'aquesta cimera, entre els diferents contactes, destaquen les reunions que van tenir el president francès François Hollande, la mateixa cancellera alemanya Angela Merkel i el primer ministre italià Mario Monti. Van parlar de com activar el rescat d'Espanya i de les condicions de finançament.
El rescat espanyol era un evident protagonista de la cimera, però segons fonts del govern espanyol no s'ha comentat a les sessions del Consell Europeu perquè no era un tema que formés part de l'agenda.
I bones notícies, en canvi, ahir per a la prima de risc espanyola, que continua baixant i va passar dels 383 punts bàsics de dimecres als 371 al tancament de la sessió d'ahir. L'interès del bo espanyol a 10 anys s'ha situat en un 5,34%.
La cimera europea que es fa aquest dijous a Brussel·les i la possibilitat que s'hi concretin aspectes del rescat espanyol han contribuït a aquest relaxament de la prima de risc. El Tresor Públic s'ha beneficiat, doncs, d'aquests descens i ha col·locat més de 4.600 milions d'euros en una rendibilitat inferior a la que va pagar el mes de gener. La resta de parquets europeus han tingut un comportament dispar.
Repassem ara notícies de casa nostra. Els sindicats dels Mossos troben fora de lloc les declaracions que el conseller d'Interior, Felip Puig, va arribar a dir dimecres, en què afirmava que aquest context de canvi fa que la policia pugui estar al servei del país i de les seves institucions abans que res.
El Sindicat de Policies de Catalunya ha recordat a Felip Puig que el cos està sempre al servei de la llei i no del caprici d'un governant o un altre. El portaveu sindical, David Miquel, ha assegurat que els agents estan cansats que se'ls utilitzi per les campanyes o guerres polítiques. Per la seva part, el sindicat SME, Comissions Obreres, ha acusat Puig de fer servir políticament els Mossos ara que s'acosta la campanya electoral. El portaveu de l'organització, Antoni Castejón, ha coincidit a remarcar el cansament que els provoca veure's immersos en les fantasies del senyor Puig, ha dit. També ha criticat les paraules del conseller del PSC i del Partit Popular Català, que hi han vist un ús partidista del cos.
A banda d'aquestes crítiques del PSC i el PP a les paraules de Felip Puig, el debat sobiranista va tenir ahir un nom propi, el de la ministra de Treball espanyola, Fàtima Báñez, que des de Reus va afirmar que els catalans necessiten feina per tenir una independència real i va demanar lleialtat institucional i coherència en les prioritats a Artur Mas, a qui va recordar que el més important són els 800.000 aturats catalans.
En la 11a jornada Gresol a Reus, l'encarregada de la cartera de treball ha apuntat que la Constitució de l'any 1978 ha portat a Espanya a l'èxit i ha demanat a Artur Mas que no condueixi els catalans cap a una aventura, diu, de conseqüències imprevisibles, afegint que els polítics no haurien de crear problemes sinó resoldre'ls.
Us expliquem també que un diari escocès publicava ahir l'àudio de l'entrevista en què la vicepresidenta de la Comissió Europea, Viviane Reding, afirmava que la llei no diu que una Catalunya independent quedi fora de la Unió Europea.
El periodista del Diario de Sevilla, que la va entrevistar, atribueix les posteriors rectificacions a les pressions del govern espanyol a l'executiu de Brussel·les.
Canviem de qüestió ara. La Generalitat ha declarat desert el concurs públic per adjudicar l'explotació dels túnels de Vallvidrera i del Cadí.
Segons explica el Departament d'Economia en un comunicat, l'oferta de l'única empresa que s'hi postulava, Abertis, no complia les condicions fixades en el contracte de gestió, tot i que no ha concretat per què. El govern posarà en marxa ara un procediment negociat que manté les condicions bàsiques del concurs i al qual Abertis es pot tornar a presentar.
I el fins ara regidor de Serveis Socials i del districte de Sant Roc de l'Ajuntament de Badalona, David Gómez, va anunciar ahir que abandona el grup municipal i el Partit Popular, tot i que conservarà l'acte de regidor.
Després de la renúncia, Gómez ha demanat a l'alcalde badaloní, Xavier García Albiol, que s'apliqui la mateixa coherència i que, per tant, plegui, ja que ell sí que està imputat en un cas de xenofòbia. Gómez va ser apartat temporalment dels seus càrrecs dimarts passat per García Albiol, després de fer-se públic que havia estat denunciat per extorsió, juntament amb el coordinador del barri de Sant Roc, Antonio Cortés, pel propietari de dos locals al carrer Xile.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest divendres. El govern espanyol assegura que respectarà una convocatòria de vaga general per al 14 de novembre, convocatòria que, per cert, es confirmarà avui, però alhora respon als sindicats que no és un bon moment per fer-la. Fonts de la delegació que acompanya Mariano Rajoy a la cimera europea asseguren que respectarà l'aturada i que subratllen alhora que no és el que més convé a Espanya.
Pensa el mateix, doncs, el president de la patronal espanyola COE, Joan Rossell, que va destacar ahir que des del punt de vista econòmic, una vaga rere l'altra no soluciona res. En canvi, els líders confederals de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Tocho i de la UGT, Cándido Méndez, creuen que hi ha molts motius per fer la protesta i en responsabilitzen l'executiu espanyol. El líder de Comissions Obreres va recordar que les raons de l'aturada del 14 de novembre no són noves.
Ja havia raons en España para la convocatoria de una movilización de esta naturaleza, el gobierno está haciendo inevitable la huelga general.
Els sindicats catalans, per la seva part, demanen que el focus es posi a la unitat europea de la protesta i no pas en la irrupció enmig de la campanya electoral.
El jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, ha deixat en llibertat l'actor porno català Ignacio Jordà, Nacho Vidal, després de prendre-li declaració durant 20 minuts ahir i imputar-li un delicte de blanqueig de capital, segons han informat fonts jurídiques.
Durant la seva declaració en relació amb l'operació Emperador contra les xarxes xineses de blanqueig, l'estrella del porno ha defensat la seva innocència i ha assegurat sobre la petició de compareixences que en les pròximes setmanes estarà localitzat en un programa de televisió en el qual participa durant 3 mesos. Ahir a la tarda també va declarar el regidor de Seguretat de Fuenlabrada, José Borràs, per qui el jutge ha decretat presó eludible sota una fiança de 10.000 euros, tal com demanava la Fiscalia. D'altra banda, Fernando Andreu ha ordenat l'ingrés a la presó al·ludible previ pagament d'una fiança per la germana de l'actor, Maria José Jordà.
I avui es tanquen les campanyes electorals a Euskadi i a Galícia. Mariano Rajoy i Alfredo Pérez Rubalcaba s'implicaran aquest vespre en aquest tancament, especialment a Galícia, acompanyant els seus candidats en els seus mítings finals. Rajoy serà amb Alberto Núñez Feijóo a Vigo i Rubalcaba farà doblet amb Patxi Vázquez a Pontevedra i Santiago.
Al País Basc, Rajoy deixarà en mans de la secretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal, i del secretari de Política Autonòmica, Javier Arenas, la tasca d'acompanyar, doncs, Antonio Bassagoiti en el seu míting d'atacament aquest vespre a Vitòria. En canvi, el candidat socialista Patxi López ja va fer ahir el seu gran acte final de campanya a Bilbao al costat de Pérez Rubalcaba, mentre que per avui s'ha programat un marató de petits actes i trobades amb col·lectius a la capital alavesa.
Quatre minuts i serà un quart de nou. El govern colombià i les forces armades revolucionàries, les FARC, formalitzen a Oslo, a Noruega, el procés de pau després de 50 anys de conflictes.
Així és, les dues delegacions van aparèixer ahir per primera vegada juntes en la instal·lació oficial de les negociacions per acabar amb la lluita armada. Noruega i Cuba són els dos països facilitadors d'aquest procés de pau i com a tals escenaris dels primers passos. Un cop fet aquest pas, el d'ahir, el següent serà ara obrir les converses a l'Havana el proper 15 de novembre. Sobre la taula de negociació hi havien 5 punts. El primer, el desarmament de les FARC. El segon, repartiment del territori. Tercer, lluitar contra el narcotràfic, com també respecte pels drets de les víctimes del conflicte. I cinquè, l'entrada de les FARC en política. A banda de Noruega i Cuba, que actuen com a garants, Xile i Veneçuela també observen el procés de pau.
A Grècia, ahir les manifestacions contra les retallades del govern i la troika enmig d'una vaga general van provocar un centenar de detinguts i 9 ferits.
La marxa multitudinària s'ha marcat en la cinquena jornada de vaga general d'aquest any a Grècia, la segona en 3 setmanes. Dels 9 ferits, 3 agents i un manifestant es troben hospitalitzats. Pel que fa a la vaga general, ha tingut un seguiment molt alt. Els treballadors grecs han sortit al carrer per protestar contra el paquet de mesures aprovat dimecres pel govern d'Andonis Samaras i la troika. Les retallades d'11.500 milions d'euros afectaran els seus públics, les pensions i les prestacions socials, i també s'augmentarà l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys.
I l'ONU avisa que la situació a Síria pot acabar com a Bòsnia ara fa 15 anys. Afirmen les Nacions Unides que no cal un nou Srebrenica per actuar a Síria després d'un nou bombardeig en les últimes hores.
L'aviació del règim sirià ha bombardejat diverses vivendes de la ciutat rebel de Marat al Nuaman i ha causat desenes de morts, segons han informat fonts humanitàries. Després d'aquests últims fets, Nacions Unides ha volgut fer notar la seva preocupació. L'alta comissionada de l'ONU pels drets humans, Navi Pillay, ha fet una crida a la comunitat internacional per aturar el conflicte sirià, que des del seu origen, al març del 2011, ha causat uns 25.000 morts, 250.000 refugiats i 2,5 milions de persones amb necessitat d'ajuda humanitària.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, un nom propi de l'actualitat d'avui, inesperat, el de Maverick Viñales. El pilot de Moto3 deixa plantat el seu equip i abandona el Mundial.
Una notícia bomba que ens arribava aquesta matinada a la redacció. El pilot català segon a la classificació del Mundial ha estat el protagonista, com us estem explicant, de la notícia bomba del dia. Maverick ha trencat el contracte unilateralment amb el seu equip i juntament amb el seu pare han tornat avui mateix a Catalunya. Amb 2 anys més de contracte, el cas Ignasi acabarà als tribunals.
I pel que fa a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça-Riga el va lluir ahir defensa per endur-se la victòria a Lituània, a la pista del Lietuvos Rytas.
L'equip blaugrana ha sabut sobreposar-se, doncs, als nervis i al desencert en el tir exterior per sumar el segon triomf a l'Eurolliga al camp dels lituanesos per 49 a 67.
En futbol torna aquest cap de setmana a la Lliga a Primera Divisió. El Barça es va entrenar ahir amb la plantilla al complet després de la jornada internacional per preparar el partit de demà a les 10 de la nit contra el Deportivo de la Corunya. Un dels jugadors amb qui treballa Tito Vilanova és Andrés Iniesta.
El migcampista manxec ha aixecat certa polseguera ahir arran d'unes declaracions a la revista France Football en què es declarava orgullós de sentir-se català. Ahir va tornar a parlar i ha dit que és molt lògic que senti català perquè porta 6 anys aquí. Iniesta ha remarcat que qui no ho vulgui entendre és perquè no ho farà.
Fa mig any que l'Espanyol no guanya un partit de Lliga i l'equip blanquiblau vol trencar aquesta ratxa diumenge després de dies de crisi institucional a casa Cornellà al Prat contra el Rayo Vallecano.
Per aquest motiu, el club ha engegat una campanya perquè Cornellà al Prat s'ompli, com per exemple, entrades pel soci a meitat de preu. Segons ha confirmat el portaveu del Consell Gestor del club blanquiblau, ja s'han venut més de 1.000 entrades.
I en el sorteig de la Copa del Rei celebrat ahir als setzens de final, Alavés, Barça, Llagostera, València i Sevilla, Espanyol. Aquests seran alguns dels emparellaments juntament amb el Real Madrid, Alcoià.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. L'Església celebra aquest diumenge el Diumenge Mundial de la Propagació de la Fe, al Domun, moment central de la campanya missionera del mes d'octubre cada any. A l'estat espanyol, segons les obres missionals pontifícies, hi ha 14.000 missioners que serveixen arreu del món, a nombrosos països més propers o més llunyans lingüísticament i culturalment. A les esglésies de les diòcesis catalanes i de tot el món hi haurà un sobre on els creients, segons les seves possibilitats, podran donar una aportació econòmica a les missions.
I ahir al migdia els presidents delegats del Sínode dels Bisbes van donar a conèixer els treballs de l'Assemblea Sinodal després de la presentació de l'informe de les discussions generals. Els bisbes van fer un balanç d'aquesta primera part del Sínode sobre la nova evangelització i també van traçar els límits, el context i el material sobre el que ara els pares sinodals es disposen a tractar i avaluar en els grups lingüístics, el que s'anomena els cercles menors, on s'elaboren els esborranys finals. El Sínode, recordem-ho, té lloc a Roma fins al dia 27 d'octubre.
I acabem explicant-vos que l'expresident Jordi Pujol reclama que l'Església admeti el dret de Catalunya a pronunciar-se en un referèndum d'autodeterminació. Ho fa en el número de la revista Vida Nueva, que es publica avui, amb data de demà dissabte 20 d'octubre, i que ahir avançava al web catalunyareligió.cat. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Hollande apressa Merkel a accelerar la unió bancària. És aquest com altres titulars encara tancats abans d'acabar la cimera europea d'aquesta matinada. El periòdico, la crisi de l'euro, esquerda, l'eix, França, Alemanya, també sobre el Consell Europeu d'ahir. El punt avui, Rajoy esgota al màxim el marge per al rescat. Diari Ara, amb unes mans de la cancellera alemanya, titula «En mans de Merkel». El País, el rescat d'Espanya, tensa el pols entre Alemanya i França.
D'altra banda, la Razón encapçala la seva portada dient que Artur Mas gasta els diners del rescat finançant la nació catalana. L'ABC, Merkel no cedeix i deixa la Unió Bancària per l'any 2014. I El Mundo, els Mossos d'Esquadra adverteixen que no actuaran contra la legalitat.
Fet aquest repàs, de seguida als serveis i després parlarem amb el doctor Alfons Modolell, que es dedica a la clínica Corachan a la investigació del càncer de mama. Avui se celebra precisament el Dia Internacional del Càncer de Mama.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes, a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Cort Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Cort Inglés. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Un matí molt difícil en aquesta xarxa viària, molt més trànsit del que és habitual i moltes incidències. Per exemple, a les comarques gironines tenim aquest accident a l'autopista AP7, a la zona de Sils. Només hi ha un carril obert en sentit sud, en sentit Barcelona, aturades en aquest punt, AP7, Sils, sentit Barcelona. Segona incidència, a la C31, un altre accident entre Torroella de Montgrí i Verges. Ara, en el punt de l'accident, es dona pas alternatiu als vehicles en aquesta C31 molt a prop de Torroella de Montgrí. Tercera incidència, un altre accident a la C-55 a Monistrol de Montserrat. Cues de més de 4 a 5 quilòmetres ja arribant a Monistrol de Montserrat en aquesta C-55 en direcció sud, en sentit Barcelona. A més, el que dèiem, tota la xarxa viària propera a la ciutat comtal en cues importants. Repassem-ne algunes, per exemple, la Pota Nord, la B20, cues de més de 3 quilòmetres ja des de Badalona. També a l'autopista del Maresme, entre Montgat i Badalona, C-58 molt plena en totes dues direccions, o a l'extrem sud també parlem de cues quilomètriques a l'autovia A2, a la B23, a l'autopista del Garraf i a l'autovia de Castelldefels. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. Després d'alguns problemes als ferrocarrils de la Generalitat, ara ja podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, segueix advertint que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB, entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Ha arribat la pluja a Catalunya. Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Les precipitacions ja afecten molts punts de Catalunya i aquesta situació s'ha de mantenir tant al llarg de la jornada d'avui com també al llarg de tot el cap de setmana. Per tant, parlarem d'un episodi de pluja que pot arribar a quantitats importants, acumular quantitats importants a tot el territori català. De moment, avui les quantitats més importants s'acumularan sobretot al terç nord i també al quadrant nord des del país, però atenció perquè també a la resta de Catalunya les precipitacions, tot i que de forma més dispersa, també podran deixar quantitats importants, fins i tot amb una intensitat forta. Com diem, l'episodi es mantindrà també al llarg de demà dissabte i també diumenge amb precipitacions que podran ser extenses i continuades, arribaran a qualsevol punt del país també demà, tot i que l'episodi es mantindrà més també al llarg de diumenge. Per tant, un cap de setmana que ha passat per aigua a tot Catalunya, amb unes temperatures que avui i demà es mantindran sense grans canvis, però que tendiran a la baixa a partir de diumenges. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé trobem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Avui se celebra el Dia Internacional del Càncer de Mama. La lluita contra aquesta malaltia s'està desenvolupant en projectes investigadors a diversos llocs de Catalunya. Per exemple, a la Clínica Corachan. És per això que avui, de la tasca de treball integral del pacient i el treball preventiu, volem parlar amb el doctor Alfons Modolell, que és el coordinador de l'Institut Oncològic Corachan i membre de la Fundació Tècnica i Humanisme. Senyor Modolell, molt bon dia.
Molt bon dia tingui.
Bé, què és el que vostè fa i l'equip que vostè coordina a la Corachan en la lluita contra el càncer de mama, un problema que continua viu encara que en molts casos se supera?
Sens dubte. Pensi que el càncer de mama és el càncer més prevalent a la dona de tot el món, d'Espanya i de Catalunya. Pensi que una de cada 9 dones tindran un càncer de mama al llarg de la seva vida. Això vol dir que cada any es diagnostiquen a Catalunya uns 3.900 nous casos de càncer de mama. Vol dir que és un problema de salut pública molt important que implica que tant les autoritats sanitàries com tots els metges i persones vinculades en el diagnòstic i tractament d'aquesta malaltia ens mobilitzem per engendrar recursos, per conscienciar les persones i per trobar voluntaris que ens ajudin amb la tasca de no solament de curar, sinó de cuidar també a les persones diagnosticades d'aquesta malaltia.
Cal una tasca també molt humana i és per això que la Fundació Privada Tècnica i Humanisme s'implica en aquesta lluita juntament amb la tasca dels professionals com ara vostè, que és molt necessària, oi?
Exactament. O sigui, a través, a part dels aspectes tècnics, com diu el nom de la nostra fundació, que és Tècnica i Humanisme, els aspectes tècnics són molt importants, però els aspectes humanístics són potser tant o més importants que els tècnics. Aunar les dues coses no sempre és important, perquè el que ens interessa és posar valor a les coses. Aleshores, una bona tecnologia, un bon diagnòstic, bons aparatos, bons professionals, metges, infermeres, assistents socials, voluntàries, totes les persones que estan al redor del diagnòstic i el tractament d'aquesta malaltia. Però llavors també hi ha l'aspecte que la Fundació pot aportar aquest plus, que és el suport al malalt diagnosticat, el suport a la família, les conferències i seminaris sobre temes d'actualitat que vinculin la tècnica amb les humanitats, les ajudes a projectes d'investigació. Nosaltres som molt petitets, no tenim ajuts públics, tot es fa a base de petites aportacions, però la bona voluntat de les voluntàries i els voluntaris de la Fundació fa que es puguin fer a vegades miracles amb uns recursos molt limitats.
Sí. Doctor Modolell, en un dia com avui, el Dia Internacional del Càncer de Mama, hi ha algun missatge sensibilitzador que es faci públic o algun acte? I per acabar també li preguntaria si la malaltia té possibilitats de disminuir amb la investigació que hi ha en marxa o d'erradicar-se fins i tot.
Sens dubte. El càncer de mama és un dels càncers amb què més s'ha millorat. Amb els programes de screening amb mamografia es pot detectar aquest tumor quan encara no és palpable. A Catalunya, les mamografies de cribatge es fan a partir dels 50 anys cada 2 anys. Hi ha molts que pensem que potser s'haurien de fer ja a partir dels 40 anys i potser cada any, però bueno, és molt important que les dones es facin la mamografia, perquè hi ha aquella cèlebre dita que el càncer és curable sempre que es diagnostiqui a temps. En part és veritat, moltes vegades és veritat. Per sort, d'aquest percentatge tan important de dones que poden tenir càncer de mama al llarg d'un any a Catalunya, el percentatge de curacions s'aproxima al 85%. Això és molt important. O sigui que actualment a Catalunya viuen unes 18.000 dones diagnosticades de càncer de mama que podem dir que estan curades, que estan els 5 anys sense malaltia. Això és molt important, perquè és el missatge positiu. I a més, aquestes curacions les podem realitzar sense amputar la mama, sense treure el pit i els ganglis, amb cirurgies conservadores que es diu tumerectomia, més una radioteràpia. Moltes d'elles després amb tractaments sistèmics, que són les hormones o la quimioteràpia, o bé tractaments amb anticossos monoclonals, que és el que estem desenvolupant actualment, que és la medicina personalitzada. Una medicina adaptada a la singular i particular situació clínica de cada pacient. I aleshores aquí és on la Fundació Tècnica i Humanisme també hi afegeix, i a la particular situació psicològica, moral i espiritual de cada pacient.
Doncs moltes gràcies, doctor Alfons Modolell, per haver-nos parlat avui del càncer de mama en el Dia Internacional d'aquesta malaltia. Alfons Modolell és el coordinador de l'Institut Oncològic Corachan de Barcelona i membre de la Fundació, com a coordinador, Fundació Tècnica i Humanisme. Que vagi molt bé aquest
moltes
dia
gràcies.
I sobretot la lluita contra el càncer de mama. Adéu-siau.
Moltes gràcies. Adéu-siau.
Estem a punt d'arribar a 8:45, de seguida a la tertúlia d'actualitat.
Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Bon dia, són 9:15, us parla aquesta hora Mercè Raga. Repassem les notícies més destacades a aquesta hora i ho fem des de Brussel·les perquè allà Mariano Rajoy diu que no hi ha cap novetat sobre el rescat mentre rep el suport de França per no haver de fer més ajustaments. El president espanyol ha sortit d'aquesta manera del pas de les contínues especulacions sobre l'ajuda europea. Mariano Rajoy, sense pronunciar la paraula rescat, ha deixat clar des de la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea que el tema no és a l'agenda. I no marxem de Brussel·les perquè Alemanya aconsegueix ajornar la creació de la Unió Bancària Europea. Els líders de la Unió Europea han aprovat modificar el calendari de creació del supervisor bancari. Es farà de manera gradual al llarg de l'any que ve i el més probable és que entri en vigor l'any 2014, un any després del previst. I tornem a casa nostra perquè els Mossos d'Esquadra demanen a Felip Puig que els deixi al marge del debat polític. Els sindicats de la policia catalana responen al conseller d'Interior que estan al servei de la llei i no del capritxi, diu, d'un governant i han lamentat que se'ls utilitzi políticament. I en esports us destaquem que el pilot català Maverick Viñales ha decidit trencar unilateralment el contracte amb el seu equip al Mundial de Moto3 de motociclisme. Les desavinences amb els propietaris de l'equip les ha fet públiques el pilot de Roses quan ha anunciat que ja no faria els entrenaments del Gran Premi de Malàisia. Doncs bé, actualitzem la informació d'aquí mitja hora, quan siguin les 9 en punt.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Els dies 20 i 21 d'octubre, passeja't pel gran aparador del Pirineu, Fira de Sant Ermengol, a la Seu d'Urgell. Descobreix una de les fires més antigues i més actives de Catalunya. Amb la mostra i concurs de formatges més gran dels Pirineus, exhibició d'automòbils i maquinària, música tradicional, aliments pirinencs, parades ambulants i aquest any amb més espai d'aparcament. Fira de Sant Ermengol, el 20 i 21 d'octubre a la Seu d'Urgell, el gran aparador del Pirineu.
Què és Tria Hipermillor?
És saber que a la peixateria d'Hipercor trobaràs les teves varietats de peix favorites per preparar els teus menús de cada dia.
Peix bàsic a la teva cistella de la compra a un preu així de fresc.
Rap sencer a 7,99 euros al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
La saviesa de les teràpies naturals al teu abast. Deixa't guiar per l'experiència del doctor Pros, col·laborador de Ràdio Estel i expert en les teràpies naturals més adients per les dolències d'avui dia. Visita't al carrer Montaner 551 de Barcelona i també a Solius, Girona. Més informació al 93 212 15 04. La saviesa de la natura en pro de la salut. Doctor Pros. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts i mig de 2 quarts de 9. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Aquest divendres ens acompanyen el periodista Lluís Foix. Bon dia, benvingut. I el també periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Tornem a tenir-lo aquí, gràcies, novament. Bé, els líders de la Unió Europea han cedit a Angela Merkel i també a Finlàndia i Holanda i han acordat flexibilitzar el calendari i ajornar més enllà del proper 1 de gener la posada en marxa d'una cosa que es diu supervisor bancari europeu, que segons els experts ha de ser molt important per recuperar la nostra economia. Per què això? Com ho podem explicar? I com podem explicar que s'hagi decidit aquest ajornament?
Jo crec que aquí hi ha, com moltes coses de política i sobretot de política en un àmbit com és l'àmbit europeu, en què hi ha tantes maneres de veure, tants estats, tants països, tantes cultures, tantes llengües...
Política d'equilibri és una mica, no?
Jo crec que s'ha d'anar una mica per parts. Jo crec que aquí el que està passant és que hi ha una Europa, que és l'Europa de l'euro, que està davant d'unes convulsions econòmiques molt considerables, de les quals no en sabem com sortir-ne. Després hi ha, diguem-ne, el paper que té Alemanya en tota aquesta situació. Ahir hi va haver, durant la tarda o durant part del dia, un pols entre Hollande i Merkel, i finalment Hollande va marcar una mica l'agenda, però després el que va decidir el calendari de l'agenda va ser la senyora Merkel, no? Aquí estem jugant, jo crec que, com sempre ha passat a Europa, dos passos endavant, un enrere o a l'inrevés, i aquí ara el que s'ha de veure és si realment els europeus volem jugar la carta europea en el sentit de que s'ha de cedir sobirania, o sigui, en el fons el problema que està passant aquests dies, aquesta cimera, és que els estats han cedit molta sobirania, cosa que era impensable fa 40 anys, però a la vegada no s'atreveixen a cedir-la del tot, perquè si la cedeixen, aleshores tenen menys capacitat de maniobra. I per últim, per exemple, la imatge, diria amb tots els respectes, fantasmagòrica del president del govern d'Espanya, per aquests indrets. No només perquè no parli cap de les llengües que es parlin allà, que això tots els seus abans antecessors han fet el mateix, però aquesta imatge de que ell no decideix res i que no pot decidir res tampoc, i que ho decideixen per ell, jo crec que és bastant patètica i que posa el dit a la nafra de com està la situació a Europa. És a dir, que la gent, els ciutadans d'Europa, no tenim una representació que respongui davant dels nostres interessos, sinó que a qui escollim, a la vegada, és diguem-ne, un objecte de maniobra per part d'ens superiors, que tampoc en alguns casos són democràtics. Per tant, quin és el balanç? Jo crec que el balanç és que això no es trenca de moment, i per tant, si no es trenca, és positiu. Però mentre no cedeixin competències, mentre els estats no cedeixin més, per exemple, amb la Unió Bancària, amb la Unió Fiscal i, finalment, amb la Unió Política, doncs Europa tindrà totes aquestes dificultats cada vegada més inquietants, no?
Sí. Senyor Aragonès.
Bé, el que ha dit al final el senyor Foix, jo ho corroboro, és a dir, el problema fonamental aquí és, per exemple, en el cas d'Alemanya. Alemanya, què és el que tenia que negociar ahir? És que no es fiquessin dins a les caixes d'estalvis dels lands o dels grups bancaris controlats pels lands, perquè s'hi trobarien coses que potser faria esgarrifar. Faria esgarrifar, me refereixo, després de tot el que s'ha vist, el que ha passat en el terremoto bancari al sud d'Europa, no? És a dir, que, per tant, aquí tothom té les seves vergonyes, i ahir, doncs, l'Àngela Merkel el que va lluitar és perquè, escolti, aquí el tema bancari no es toqui, i no es toqui perquè ells també estan molt preocupats pel tema des del punt de vista interior. Ara bé, És cert que, vull dir, al fons, això vol dir que, escolti'm, si vostè és capaç d'exigir els altres això, doncs apliquis vostè mateix a la lliçó, no? I aquest és el cas de l'Àngela Merkel, no? Que s'apliqui a Alemanya la lliçó en el sistema bancari perquè, doncs, també tenen problemes. I no solament això, sinó que jo crec que hi ha un altre punt, per a mi, clau, que és el tema fiscal. El tema fiscal, jo recordo que el Josep Borrell, quan era secretari d'Estat d'Hisenda, ja deia que Europa hauria d'anar a una harmonització fiscal.
Té bona memòria, vostè, eh? Això fa molts anys, ja.
Sí, fa molts anys, perquè ja és que era un dinar, vaig fer diversos dinars, era un dinar en què ell estava absolutament convençut, perquè si no s'arribava a una harmonització fiscal, doncs el tema d'Europa era impracticable. I és cert, ara ho estem veient, doncs, perquè un país té un IVA, l'altre té un altre, l'altre té... Però la sobirania dels governs de poder legislar sobre el tema fiscal és una sobirania que aquesta és molt difícil que la deixin. I el tercer punt, que el Lluís Foix no l'ha tocat, però sí, que a mi m'agrada tocar-lo, o m'agradaria tocar-lo, és el tema de què fem amb la defensa i les relacions exteriors. No? I aquest és un altre dels punts que no s'hi posen mai d'acord. En tots els conflictes que hi ha al món, Europa té 7 10, 15 voluntats, opinions, etcètera.
Diferent, sí,
no? I llavors, doncs, tant amb el tema de defensa com el tema exterior, però al final la defensa i la política exterior són...
Va molt lligades,
tenen un denominador comú molt clar. No?
Bé, s'acaba d'incorporar, per dificultats tècniques, no tenim enllaç directe amb l'estudi de l'Arcabisbe de Tarragona, però sí tenim la persona que ens acompanya des d'allà, que és la mateixa presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Ja ens acompanyava ahir via telèfon a l'entrevista, avui la tenim a la tertúlia. Senyora Borbonès, bon dia.
Hola, bon dia. Perdoneu la improvisació ara,
no,
eh?
No pateixi, perquè són coses de la tècnica que de vegades se'n juguen mal
les passades. No, jo pensava que era la pluja.
Podria tenir a veure amb la pluja, però no ho sabem. Senyora Borbonès, del que hem estat comentant fins ara amb Lluís Foix i Salvador Aragonès en relació amb la cimera europea i tot aquest tema del supervisor bancari i la recuperació econòmica.
Mira, jo pel poc que he pogut sentir ja dels meus companys de tertúlia, crec que tots plegats ens ratifiquem en un tema, la necessitat de fer una idea comú compartida. Jo crec que això va passant el temps i no me'n sortim. Si encara hi ha molts interessos estatals, però d'alguna manera d'un model del qual sortim i no acabem de trobar aquesta possibilitat de compartir coses que ens apropin i encara mantenim massa les que ens diferencia, no? I sobretot això que parlaven ara vostès de les relacions externes. Efectivament, jo també me quedo molt perplexa quan persones que es passen moltes estones pensant i compartint una sèrie de punts de vista, després quan han de prendre una decisió important que moltes vegades afecta la pau d'un país o, en fi, unes circumstàncies adverses per les persones que pateixen una guerra no són capaces de trobar un punt comú.
Doncs això és el que passa sovint a Europa, malauradament, però de tota manera s'ha de seguir intentant, no? El diàleg és important en aquesta cimera i en properes.
Sí, perdoni si em permet, el diàleg i la voluntat de diàleg.
La voluntat,
jo dubto d'aquesta voluntat, em permetran que ho digui aquí tan clarament.
S'ha dit molt que Angela Merkel pensa en les eleccions que té d'aquí menys d'un any i que Rajoy amb aquestes eleccions autonòmiques, per exemple les de Galícia, també hi pensa. Tot això són sospites, no sé què en pensen vostès.
Sí. Bueno, el cas de Rajoy, realment, són demà passat les eleccions, no? Demà passat.
Sí, les de Galícia.
Sí, les demà passat, les de Galícia. O sigui, com que Rajoy no ha tingut un paper rellevant ni no crec que el tema li interessi massa. O sigui, no crec que hagi pensat en les eleccions, en el que s'ha decidit aquesta cimera europea,
sí, sí.
No?
Sí, el tema del rescat, Rajoy, sí. També, en el cas de Rajoy. Sí, senyor Foix?
Sí, no, i després, afegint-hi un altre aspecte, a veure, a vegades veiem els conflictes, doncs, amb ulleres d'aquestes... les ulleres, com li diuen, aquestes...
De tres dimensions?
No. Amb vidres... en fi, no em ve, que són les...
Amb bifocals, vol dir?
Sí, no,
No. Les progressives.
Progressives, perdoni. Sí, les arebes de les antigues bifocals, diguéssim.
Sí, o sigui, jo crec que hauríem de posar-nos més sovint les ulleres...
Progressives.
Progressives, per veure les coses des de diferents... posicions. I aleshores, si veiem des de la Catalunya i Europa, és un tema. Catalunya i Espanya és un altre. Catalunya i Espanya i Europa és un altre. Jo crec que avui dia, i em sembla que ho deia el propi president Mas l'altre dia, la interdependència és inevitable. No és que sigui, no és que jo vull ser interdependent, no, és que és inevitable.
Per la... Pots dir que vol ser independent...
Sí, i després, doncs, el que deia l'altre dia també, el que va guanyar el Premi Planeta, no? I que diu, entre Madrid i Barcelona, diu, que és un senyor que és de Madrid i viu a Barcelona i, i escriu, etcètera, etcètera.
I feia una mena de metàfora del meridià de Greenwich, línia imaginària, que només sigui imaginària.
Jo crec que només sigui imaginària. En fi, però jo dic que si veiem les coses des d'aquesta perspectiva, veiem uns problemes, però si veiem des de la perspectiva, jo crec que és europea, que per mi és la que en aquest moment jo crec que no es pot perdre de vista, que és una perspectiva en la qual Europa ha estat un èxit sense precedents. És a dir, mai en la història d'Europa, segurament des de Roma, des del segle IV o del segle II o III, que hi havia una certa unitat, hi havia hagut un moment en el qual els europeus hagin dit, escolteu, no ens barallarem més. I per mi aquest és un tema que està al centre de tot almenys de tot l'europeisme en el qual jo milito d'alguna manera, no? I què vull dir amb això? Doncs que Europa és la garantia de la pau, és la garantia d'una certa solidaritat. Mai hi havia hagut tanta solidaritat entre els pobles europeus. I ho sabem aquí, on hem rebut tants diners als fons de cohesió, milions i milions i milions d'euros des de fer carreteres fins a arreglar, diguem-ne, donar fons per arreglar doncs, coses d'obres públiques, etc etc.
Hem estat un país receptor
i per tant jo crec que per part nostra hi ha d'haver un cert agraïment. Ara, aquí quin és el problema? El problema és que el que ha portat tot aquest moviment, diguem-ne, de solidaritat, dit altrament, els que més diners han posat damunt la taula són els alemanys. I en aquests moments sembla ser que els alemanys no en volen posar més. I per què no en volen posar més? És una explicació que jo he trobat, no? Per què no en volen posar més? Perquè així com fins l'any 89, inclús fins l'any 90 i fins l'any 2000, doncs Alemanya encara estava, diguem-ne, contemplant els seus fantasmes del passat i tota la història recent, aquells 13 fatídics anys i perversos anys, doncs feia que la iniciativa política no fos Alemanya i que fos França, per exemple, no? O que fos altres països d'Europa. Per això hi havia aquest repartiment de joc entre cada un de tots els països. Per això hi ha el dret de veto, per exemple, que un país petit pugui vetar una cosa que afecta a altres països. El que vull dir que en aquests moments, i acabo, és que quan, des de la 1871-70, que Alemanya s'unifica per primera vegada, fins avui, cada vegada que Alemanya ha volgut manar sobre Europa, ha sigut un desastre per Europa i pels alemanys. I ara, evidentment, no manarà per la força d'un exèrcit i per la Luftwaffe ni per les SS ni això, perquè això és impensable, perquè ells no ho faran mai ja, no ho tornaran a fer més, però el que s'està produint en aquests moments és que la hegemonia econòmica alemanya està imposant unes regles que beneficien els alemanys per damunt de tot i perjudiquen els altres, sense adonar-se'n que finalment tots ens sortirem perjudicats, també els alemanys.
Doncs bé, avui, amb aquestes reflexions tan interessants a la tertúlia, que compartim amb els periodistes Lluís Foix i Salvador Aragonès i també amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, anem, si els sembla, a altres temes.
Sí, perdona, digui sobre això. Una cosa que ens hem deixat, em sembla que és el senyor Foix, que ha parlat de la interdependència.
Sí.
Això vol dir que cada un ha de portar quelcom. I jo també faria una pregunta. Aquests estats, en concret l'estat espanyol, que ha rebut tant, què ha aportat? No sempre s'ha d'aportar capital dinerari, sinó que es poden aportar altres coses, no? I potser diguéssim això que tots parlen d'interdependència, però vol dir que cada un s'ha de responsabilitzar de portar quelcom. Podem aportar quelcom que pot ser capital humà, pot ser experiència, pot ser un altre tipus de visió del món, etc. I no sé si amb això, des de l'estat espanyol, s'ha estat massa reeixit.
Doncs un interrogant que podem deixar, no? Què hem aportat
i
què aportem?
Seria una mica, més gran. Però jo diria Espanya, de la mateixa manera que Itàlia, aporta una cosa que és humanisme i cultura. Això és això. No, és que vull dir,
tampoc
és que
es pot menys tenir, clar.
Si no pensem també en altres coses que no sigui, diríem, l'euro, doncs llavors és que no estem parlant tampoc d'Europa, no? Jo diria que l'humanisme que porta Itàlia i Espanya, l'humanisme que han aportat Espanya i Itàlia i que porten encara, doncs jo crec que és fonamental també per la concepció europea i per l'essència mateixa d'Europa, no?
Ja Lluís Foix fa uns moments parlava de Catalunya i del debat sobre la seva ubicació a Espanya i Europa, i és que el debat sobiranista està molt viu a pocs dies de l'inici de la campanya electoral per a les eleccions catalanes. Aquesta setmana hi ha hagut una polèmica en relació amb unes paraules del conseller d'Interior, Felip Puig, referint-se als Mossos d'Esquadra i a la possibilitat de defensar el país i les seves institucions per sobre, deia, més o menys per sobre de la legalitat o de la defensa aferrissada d'una legalitat constitucional. Els mateixos sindicats de la policia catalana han dit que no se'ls pot utilitzar, i també hi ha hagut crítiques del PSC i del PP. A tot això, doncs, continuen sorgint veus sobre aquest debat sobiranista. Del tema dels Mossos, què en pensen?
Home, jo crec que s'ha d'anar molt alerta a utilitzar, doncs, institucions que no són partidàries, ni tan sols són de govern, sinó que són del país. O sigui, els Mossos són la garantia de la seguretat dels catalans, de tots els catalans. I són els que, diguem-ne, actuen d'acord amb la llei. O sigui, els Mossos no actuaran mai en contra de la llei.
Gestionats, però, des de la política, això sí, un
evidentment,
conseller...
Evidentment, però el que diu el conseller, que és una cosa que jo crec que es dona ja com a fet aquests dies, que tothom diu, escolti, què és primer, la legalitat o la democràcia, no? Em sembla que aquesta...
Sí, contraposava aquests dos...
Sí, bueno, doncs jo no sé què és el primer, però vull dir...
Hauríem d'anar juntes, no, diguéssim?
Sí, si arribem a aquest punt vol dir que alguna cosa falla, eh? Vull dir, perquè les lleis són conseqüència de la democràcia, i l'únic que dic és que la democràcia no sustenta en, diguem, en manifestacions al carrer, o amb el que diguin els diaris, o amb opinions que hi puguin haver majoritaris en un cert moment. La democràcia, tal com ho veig jo, es substenta a les urnes, quan la gent va votar i vota en secret i vota el que vol. I aleshores, a partir d'aquí, es fan majories. I aquestes majories fan lleis. I aquestes lleis, llavors, són les que s'apliquen. Ara, jo crec que sortir i dir que, escolti, la voluntat majoritària és prèvia a que s'expliciti, doncs jo això crec que és molt discutible. És a dir, la voluntat majoritària és quan a la nit del dia 20, o quan sigui...
25 de novembre.
Al vespre diran, doncs miri, Convergència ha tingut tants, Esquerra tants, el PSC tants,
el PP tants,
no sé què, i llavors veurem què fem amb això. Perquè si no, es dona la impressió de que democràcia és... o es pot donar la impressió que democràcia equival a aquell que més gent treu al carrer o que més soroll fa.
També en democràcia també es pot tenir en compte, no? La gent que surt al carrer.
Evidentment, però finalment...
Però la legitimitat absoluta...
Finalment un va amb una urna i vota. A no ser que busquem una altra fórmula, que jo en dic populisme. És a dir, el populisme és allò que dir, escolti, a veure, que els discursos que han fet els grans populistes del segle XX, doncs que omplien places, que feien grans discursos, grans, no sé què, bueno, i què hi havia darrere? Darrere hi havia un autoritarisme que després va portar unes conseqüències molt lamentables per tothom.
Sí, més opinions. Senyor Aragonès, per exemple.
Bé, jo diria que el tema de les... hi ha un terme que vaig sentir, sobretot, dels líders sindicals, ara que hi ha una... Avui es convocarà, probablement.
Sí, avui es confirmarà la convocatòria de vaga general.
Que parlen de la majoria social. Jo no sé el que és això de la majoria social, perquè vull dir, és que...
També es diu majoria silenciosa, oi?
Sí, majoria silenciosa, majoria social. Diu, escolti'm, doncs, si és un èxit la vaga general, vol dir que la majoria del poble... No, escolti'm, la majoria del poble...
Per la mateixa raó, eh?
No es mereix per una vaga, ni es mereix per una manifestació, ni es mereix per això, sinó per el vot secret... a les urnes. No dic secret perquè hi ha puestos que no és secret. Per exemple, el cas de Veneçuela, jo he estat per allà aquests dies, i el cas de Veneçuela no era un vot secret, perquè el que votava estava els seus noms i cognoms allí, o sigui, se li apuntava i deia que, i què havia votat, no? O sigui, per tant...
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, és que, bueno, és que el chavisme és el populisme, diríem...
disfressat de democràcia, en aquest cas.
No, disfressat gens, perquè quan una oposició...
O la gent va votar.
Quan una oposició, sí, va votar, però quan una oposició no ha tingut accés als mitjans de comunicació públics, que quasi, són quasi tots, doncs llavors, doncs, bueno, a veure, no? Sí, quina és aquesta democràcia? És una democràcia una mica així, no? Ara, jo crec que, per exemple, parlant del conseller Felip Puig, i en fi, la persona a la que reconec, doncs, moltes qualitats i de gestor i de tal. No obstant, jo penso que ahir se li va anar una mica, se li va patinar l'embraga, perquè no es poden dir aquestes coses parlant dels Mossos d'Esquadra amb un llenguatge, diríem que és un llenguatge sobiranista, va bé, però vull dir, escolti, vostè és una institució i aquí vostè està parlant amb un cos que està al servei dels ciutadans, no al servei del govern.
Sí, breument, senyora Borbonès.
Sí, jo no sé, me sumaria al tema del que diuen de les urnes, per tant, com és que fan tanta por les urnes, també, no? Si pensem que la democràcia, jo també participo plenament de la decisió que surt de les urnes, pues som-hi. Com a únic centre, pues, diguéssim, les urnes són el que ens garanteixen la democràcia, i això que això apliqui a tothom, també,
També per un debat sobre per un referèndum sobre l'autodeterminació, diu vostè, per exemple.
Per tot, si parlem d'urnes, parlem d'urnes, jo també estic completament d'acord.
Sí, jo estic d'acord, vull dir que...
Però vull dir que fem-ne tots plegats pedagogia de les urnes.
Sí, sí.
No les amaguem en un moment i després... Parlo en general com a societat, no? No les amaguem per segons què, i que les amaguem darrere d'una Constitució, i les treguem quan ens sembli que ens serveixen, no? I dir, això hem de ser coherents amb aquests posicionaments, tots plegats em refereixo,
Per cert, senyors, que aquest diumenge hi ha urnes que funcionaran a Euskadi i Galícia,
sí.
Què creuen que pot passar? A Galícia, el PP, segons les enquestes, estaria amb la majoria absoluta, en algunes no, però no sé si el fenomen Mario Conde li farà mal a Alberto Núñez Feijóo o què passarà. I, en tot cas, fins a quin punt Rajoy ajuga bona part de la seva credibilitat en aquestes eleccions gallegues. A Euskadi és una altra història, però veurem també què passa, perquè el PNB, si guanya per majoria simple, haurà de pactar.
Jo personalment, diria una cosa, que les eleccions gallegues, evidentment, tot el tema català, diríem el sobiranisme i tot això, doncs reforçarà el Partit Popular. Això és...
Alicia, creu vostè que sí, que els indecisos...
Sí, home, anem a veure, el Feijóo ha fet un discurs molt espanyolista i molt de dir, bueno, és que no hem de trencar res. I tot.
També una mica com de la tercera via, nosaltres som un poble, tenim les nostres institucions, però ens sentim espanyols.
Sí, sí, sí. I allà tothom ha parlat en gallec, no he sentit una sola paraula en castellà encara.
Sí, sí.
Bueno, els que venien de Madrid sí que parlaven en castellà.
Fins i tot Rajoy, encara que és gallec, també parla en castellà.
Però en el cas del País Basc el tema és més complex, el tema està en què quants vots tindrà Bildu, si es podrà fer una majoria entre el PNB i el Partit Socialista, que jo crec que seria la qüestió, vaja, la veig
més viable,
més enfocada cap aquí, però que també el tema català ha tingut la seva influència i ha hagut de fer sortir a Urkullu. Ha hagut de treure un tema, que és la sobirania, que no estava gens interessat a treure-la, però, clar, l'ha hagut de treure perquè, si no, escolti, vostè aquí un petit nacionalista, però on està el seu valor sobiranista?
No? Han vingut a dir que ara no toca, però els nacionalistes bascos, que sí, els ritmes de Catalunya i Euskadi són diferents.
L'han hagut de treure, l'han hagut de treure, perquè, si no, no... Però no el volia treure, eh?
Ràpidament, Lluís Foix.
No, després que és, a veure, és una casualitat, però... Es podria pensar que no és tanta casualitat el fet de que les tres autonomies més diferenciades...
Històriques,
que són Galícia, el País Basc i Catalunya, fan les eleccions aquesta tardor, no? Amb un mes de diferència, dos el mateix dia i una un mes després. Quina reflexió em suscita això? Doncs que potser per aquí s'hauria de començar. Jo crec que si es parla de la Constitució, que tothom tinc boca o et dona cops de Constitució a la cantonada quan surts, i escolti, que la Constitució cap aquí o amunt i avall, jo crec que sí que s'hauria de revisar la Constitució a fons i donar un caràcter singular i específic aquestes tres comunitats autònomes, diguem-ne, o aquestes tres nacions, digue-li com es vulgui.
Veuríem de quina manera se li pot donar una singularitat, si se'ls pot permetre fer un referèndum, etc. Alguna cosa més en 30 segons, Carme Borbonès?
No, jo també, diguéssim, entendria, doncs, que estem en una nova, un nou moment històric, també, com diuen vostès, amb tres nacionalitats, que també influencien, podríem dir així, amb una quarta nacionalitat, jo ho tinc així de clar. I sincerament, pues, que sí, que crec que hem d'estar oberts, amb maduresa, amb tranquil·litat, a pues, anar avançant per la història i prendre les decisions i en cada moment que siguin millors per tothom.
Doncs ho deixarem aquí. Per acabar avui hem de fer un sorteig, és per l'espectacle Gris al Teatre Olímpic.
Doncs el 15.
El 15, molt bé, doncs el número 15 correspon a Patricia Merino Covaleda de Barcelona. Patricia Merino Covaleda, que acaba de guanyar aquesta entrada doble per a l'espectacle Gris al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès avui a les 9 del vespre. Ens posarem en contacte amb la guanyadora per indicar-li la manera d'anar a aquest espectacle. Gràcies, Lluís Foix, Salvador Aragonès i Carme Borbonès des de Tarragona. Bon dia a tots tres, que vagi bé.
Bon dia. Adéu, bon dia, gràcies. Bon dia.
Són les 9, ara els titulars que ens porta la Mercè Raga, després el comentari de Josep Maria Balcells, el diàleg sobre bioètica i els espais sobre l'Espanyol i les seccions esportives del Barça. Això i cinema i televisió fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla aquesta hora Mercè Raga. Repassem tot seguit les notícies més destacades d'aquesta hora. Des de Brussel·les, Mariano Rajoy diu que no hi ha cap novetat sobre el rescat espanyol mentre rep el suport de França per no haver de fer més ajustaments. I no marxem de Brussel·les perquè Alemanya aconsegueix ajornar la creació de la Unió Bancària Europea. Els líders europeus han aprovat modificar el calendari de creació del supervisor bancari europeu. Es farà de manera gradual al llarg de l'any que ve i el més probable és que entri en vigor l'any 2014, un any després del previst. I tornem a casa nostra perquè els equips de rescat busquen a Lloret de Mar una turista polonesa d'uns 30 anys que va desaparèixer al voltant de la mitjanit arrossegada per una onada. La recerca s'ha hagut d'aturar a les 6 del matí a causa del fort temporal. I en esports, el pilot català Maverick Viñales ha decidit trencar unilateralment el contracte amb el seu equip al Mundial de Moto3 de motociclisme. Les desavinences amb els propietaris de l'equip les ha fet públiques el pilot de Rosses quan ha anunciat que ja no faria els entrenaments del Gran Premi de Malàisia. I aquesta hora ens interessem per l'estat del transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del Transmet ens informa aquesta hora Jordi Penya. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Després d'alguns problemes als ferrocarrils de la Generalitat, ara ja podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència. Així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, segueix advertint que amb motiu de la convocatòria d'aturades per part d'alguns sindicats d'autobusos de TMB entre les 9 i les 11, els serveis mínims decretats estableixen un 25% del servei a les línies 9, 21, 63, 65, 92, 95, 109, 150 i 157 i un cotxe de les línies bus del barri. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Nosaltres ho deixem aquí. La informació torna a Ràdio Estel a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 3 minuts i mig de les 9. Avui el comentari ens arriba de la mà del periodista i exdiputat Josep Maria Balcells. Senyor Balcells, bon dia, endavant.
Bon dia. Demà passat hi ha eleccions a Galícia i Euskadi. D'aquí a poc més d'un mes n'hi haurà a Catalunya. Qui més qui menys s'ha fet ja una composició de previsibles o probables resultats electorals a cadascuna d'aquestes cites democràtiques. I ajuda, sens dubte, la publicació de sondejos o enquestes. Sobre això, una primera reflexió. Les enquestes, amb mostres més o menys grans i, per tant, més o menys fiables, ens pronostiquen uns hipotètics resultats, però el que no ens diuen les enquestes és el perquè de la resposta donada a l'enquestador. S'ha de pensar que el vot sempre és raonat i seria bo de saber els motius que fan decantar el vot de l'elector cap a un costat o cap a l'altre. Però això no ho diuen les enquestes. Llàstima. En segon lloc, compte. Les enquestes, a més de la informació de la intenció del vot, no deixen de ser un element més de pressió o d'influència en la massa d'indecisos, que sense rebre cap més argument que les tendències electorals reflectides en una enquesta, estan ja predisposats espontàniament a apostar pel guanyador. No deixa de ser una rebaixa de la qualitat democràtica del sistema. A Euskadi, les enquestes que ens han arribat aquests dies apunten a una victòria per la mínima del PNB. La segona força seria Bildu. Majoria, per tant, dels partits sobiranistes i càstig als partits amb lligams orgànics o formant part d'altres forces estatals. El mapa polític d'Euskadi és complex. En primer lloc, pel mateix sistema de repartiment d'escons, 25 per cada una de les tres circumscripcions, malgrat que la diferència de població és molt notable entre Àlaba, per exemple, i Guipúscoa o Biscaia. En segon lloc, Euskadi, en aquests darrers temps, ha patit una disfunció democràtica d'un altre tipus. Bildu es presenta per primera vegada com a força abertzale. En comicis anteriors no hi havia cap partit que d'una manera clara i explícita es postulés per representar aquesta massa de l'electorat que ara sembla que pot donar la campanada. La llei de partits havia impedit confrontar unes opcions que ara es podran batre sense problemes. Caldrà veure com i qui definirà el rumb d'Euskadi en aquests propers 4 anys. Com es consolidarà el procés de pacificació? Com es mantindrà la convivència i de quina manera la causa sobiranista taparà o no els problemes derivats d'una crisi que no coneix ni pàtries ni llengües? Des de tot arreu d'Espanya se seguirà la jornada electoral basca. Des de Catalunya potser d'una manera molt especial, perquè més d'un hi voldrà veure paral·lelismes i fer projeccions de cara al 25N. El context és tot un altre. De moment, tanmateix, ens hem de felicitar de veure que sense ETA, sense violència ni amenaces, diumenge els bascos podran votar en llibertat. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. L'Orfeó Lleidatà i la Paeria presenten Interfado, el primer festival de Fado de Catalunya. Divendres 19 d'octubre a les 9 de la nit, tast de gastronomia portuguesa a càrrec de Lusitano i a 2:15 de la nit, concert del grup Mare Fados. Dissabte 20, a 2:15, el documental Fadografia i els concerts de Carolina Blàvia i Rosario Solano. Interfado, 19 i 20 d'octubre al Cafè del Teatre de Lleida. Més informació a orfeolleidatà.cat i al 973 23 35 54. Patrocina Ràdio Estel, sempre amb la cultura. La vida i els partits de l'Espanyol. Cada divendres al primer cafè de Ràdio Estel.
Passen 8 minuts de les 9, com sempre els divendres a aquesta hora parlem de l'actualitat del Reial Club Esportiu Espanyol i comencem oferint-vos una entrada doble pel partit d'aquest diumenge, Espanyol-Rayo Vallecano a Cornellà al Prat a les 4 de la tarda. Atenció a aquest horari, a les 4 de la tarda diumenge, Espanyol-Rayo, tenim una entrada doble que, si la voleu, la podeu aconseguir trucant-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. Al final del programa donarem a conèixer el guanyador d'aquesta entrada doble. I és que l'Espanyol juga molt en aquest partit. Fa mig any que els blanquiblaus no guanyen cap partit de Lliga i l'equip, en aquest mal inici amb només 2 punts, vol trencar aquesta ratxa contra l'equip vallecà. L'Espanyol ha engegat una campanya, d'altra banda, perquè Cornellà al Prat s'ompli. Per exemple, entrades per al soci a mitjà de preu, així ho ha confirmat el portaveu del Consell Gestor del Club Blanc i Blau, ja s'han venut més d'un miler d'entrades. Hi ha una campanya també que es titula Vine a dinar a l'estadi. És una bona oportunitat per gaudir del futbol i la gastronomia en un dels establiments situats al Gol Nord. Coincidint amb aquest partit, els restaurants que hi ha a la zona ofereixen preus populars perquè els seguidors blanquiblaus puguin veure el partit que comença a les 4 de la tarda, Espanyol Rayo. D'altra banda, en el sorteig de l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei, l'Espanyol jugarà a Sevilla contra el Sevilla, la tornada el 28 de novembre a Cornellà al Prat. A Sevilla serà l'anada el 31 d'octubre. El jugador Coloto de l'Espanyol ha dit que el Sevilla és un rival poderós i molt complicat, però l'Espanyol és un equip que sempre ha mostrat molt interès i que ha competit per la Copa. També el segon entrenador, Toni Jiménez, va dir que la competició és un torneig atractiu, un possible títol molt atractiu, però que alhora els blanquiblaus s'han de centrar en la Lliga, on necessiten remuntar el mal inici. I acabem recordant que el Reial Club Esportiu Espanyol celebrarà Junta General d'Accionistes el 19 de novembre, segons s'ha confirmat aquests últims dies. A partir de les 6 de la tarda està previst que es nomenin nous membres del Consell d'Administració i s'elegeixi un nou president. Se superarà així la curta etapa de l'actual mandatari substitut de Daniel Sánchez Llibre. I acabem recordant-vos que per al partit espanyol Rayo Vallecano a Cornellà al Prat aquest diumenge a les 4 de la tarda us oferim una entrada doble. Si voleu aconseguir-la heu de trucar-nos, ara ho podeu fer ja al 93-409-2772, 93-409-2772, i podeu entrar en el sorteig d'aquesta entrada doble per diumenge a les 4 de la tarda espanyol Rayo.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle La família irreal, de Degoll de Gom i Minoria Absoluta. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93-443-3040.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn a Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. El nostre mostrador de carnisseria, amb l'assessorament dels nostres professionals.
O en pràctiques safates d'autoservei. I sempre el millor preu.
Com ara el xai de llet, per mitjos o sencers, a 12,95 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Diàleg sobre bioètica.
Parlem de bioètica. Durant els propers minuts, el nombre de suïcidis a Catalunya s'ha incrementat des de l'any 2007 i ja s'ha convertit en la primera causa de mort per als homes que tenen entre 30 i 44 anys. Aquestes dades les coneixíem ara fa uns dies d'un estudi de la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut, que commemorava el Dia Mundial de la Salut Mental. D'aquestes dades, de la realitat del suïcidi i de la preocupació que des de la defensa de la vida tots podem tenir per l'augment d'aquesta conducta humana, el suïcidi, Parlem amb Xavier Sobrevia, que és metge i sacerdot. Bon dia.
Molt bon dia.
També amb Isabel Viladomiu, psicòleg clínica. Hola, bon dia.
Bon dia.
I amb la metgessa de família Inés Espallargas, que també ens acompanya avui per primera vegada aquesta temporada. Hola, bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
Ve del suïcidi i a partir d'aquestes xifres que hem conegut fa uns dies.
Un petit matís, que ja ho va fer el conseller, és que hi ha una dada important que s'ha de tenir en compte, i és que han disminuït els accidents de tràfic que fins fa uns anys eren la primera causa de mort en les persones joves. Però això no treu la importància d'aquesta notícia, no? Que té molt a veure doncs, amb una mica l'estat d'ànim general i que evidentment, tant als professionals de la sanitat com a les autoritats, preocupa moltíssim.
I tant, la disminució dels accidents de trànsit sempre és bona notícia, però això no vol dir que no hi hagi altres causes de mort que són preocupants, sens dubte.
És evident perquè les situacions de desocupació tenen repercussions materials i familiars. El dret al treball és un... Bueno, el treball és un fonament sobre el que se forma la vida familiar. Y es un derecho natural a desarrollarse a través también del trabajo, ¿no? Entonces, es evidente que al fallar la posibilidad de acceder a un trabajo, personas cualificadas, sin cualificar, cualquier persona tiene este derecho a desarrollarse a través del trabajo, a mantener a su familia, cuando esto se ve absolutamente cerrado, sin salidas... Esto genera problemas psicológicos, que supongo que el suicidio siempre, la autólisis es un problema de depresiones y gente que...
Que no valora la vida, en definitiva, no?
I... Bueno, però...
Això és matitzable, Això és matitzable, perquè hi ha una dada també estadística que diu que el 18% de les persones ateses en un centre d'atenció primària té malaltia mental, trastorns mentals, no? Sí que és veritat que quan parlem entre nosaltres, entre els metges, no, diem que s'està psiquiatritzant moltes coses, no, que abans doncs, potser... Però també és veritat que hi ha un augment de la patologia psiquiàtrica i de trastorns doncs, depressius, neuròtics, etc., no, com deia la Isabel. I, per tant, això també és una dada que preocupa molt l'augment de malaltia, de trastorn mental, no només de malalties. Però això no sempre és la causa del suïcidi.
De vegades és un moment puntual.
De desesperança absoluta, que no té per què... No, moltes vegades no ho detectem els professionals perquè la persona no acut a nosaltres, però sí que és important, diguem-ne, a mi personalment, i això és una opinió meva personal, és el moment de desesperança i de negativitat, no? Sembla que no, sempre es parla de tot va malament, tot... No? I llavors... Això també genera, en persones que tenen menys recursos, diguem-ne, psicològics, doncs això genera una visió negativa de la vida.
Clar, la vida no té sentit.
Bueno, no, i per què ens preocupa això?
Aquesta és la pregunta del milió.
No, clar.
Molt bona pregunta.
aquí,
perquè el suïcidi no és una solució.
No és una solució.
No deu ser una solució,
no
un problema.
I comporta el final de la vida,
evidentment.
Exactament, és una vida que...
Igual que l'avortament comporta el final de la vida del fetus.
Exacte, sí, sí. Sí, sí.
Però que en este caso son causas sociales, organizativas, en las cuales todos nos quedamos como un poco trastocados porque nos incumbe a todos. Yo tengo un hijo en paro, con 38 años, padre de 3 hijos, y su estado de ánimo está profundamente tocado. Aunque le pueda ofrecer... Sí, sí. Y tenga y pueda acceder pues ayudas o, y la familia le diga sí o puntualmente pueda hacer cosas que indudablemente su capacitación y preparación académica y laboral excede lo que puede estar haciendo puntualmente en estos momentos o la ayuda que familiarmente pueda recibir. Hay un trastorno del estado de ánimo, pero se percibe, ¿no?
Bueno, jo sí, volia...
Una mica... Sobrevia, que vostè volia respondre a la pròpia pregunta, em sembla.
Bueno, jo volia plantejar-la i donar alguna pista, en el sentit de dir, per què ens preocupa? Doncs perquè la vida és un bé, i em sembla que això és important recordar-ho, perquè es recorda poques vegades. La vida en si mateix és un bé, i que justament aquesta sortida, diguem-ne, doncs acostuma a ser una mala resposta a un patiment, un sofriment que es pugui estar passant. sigui per una situació doncs, més de tipus social, com ara ressaltava doncs, la manca potser de treball, sigui per una situació potser de soledat, que és molt important també, i a vegades diguem, doncs, un factor important, i també perquè aquests factors de patiment fan que moltes vegades no sigui una decisió lliure, que a vegades es planteja com si el suïcidi fos una decisió lliure i això ve profundament marcat per situacions de patiment, moltes vegades que entenem que són patològiques i que tenen un, quasi sempre un trasfons de depressió i potser altres factors associats també bastant importants. Jo voldria ressaltar aquesta dimensió, és a dir, que moltes vegades doncs estem preocupats, lògicament, però també de posar-li com una mica de cognoms, no? És a dir, per què? Perquè realment doncs, és algo que va en contra de la vida de la persona i que no és una solució realment a res. I a mi em preocupa doncs, això, perquè a vegades es pugui plantejar com una opció més des d'alguns sectors i dius, si és una opció més doncs no faria falta preocupar-nos, però ens donem compte que darrere hi ha moltes més coses i també hi ha un mal personal i un mal social també, diguem-ne, el que porta darrere també aquesta persona. Una mica en la línia del que deia la Inés, jo penso que també la manca de recursos de com fer front a situacions de patiment, certament, sigui per un factor o sigui per un altre, no? I aquí també jo voldria ressaltar la importància de la fe i de les creences que un pot tenir per tenir esperança i per tenir, diguem-ne, doncs, una confiança que altres coses doncs, no ens les donaran. I això també em sembla molt important, que és a dir, no només perquè estiguem en una situació de crisi econòmica, sinó també, lamentablement, la disminució de la transmissió de la fe a les noves generacions, penso que deixa sense un recurs molt important a l'hora de poder fer front a situacions de desànim. I això les hem passat tots, o molts, jo diria que tots, i els que som creients, la importància i la força que et dona doncs, la fe moltes vegades en situacions difícils. No?
Claro, porque cuando, perdón, cuando se ha fundamentado todo en la economía, tanto tienes, tanto vales, bueno... Realmente, si esto está fallando, ¿qué recursos le quedan? ¿Qué recursos quedan para salir adelante?
I també, bueno, jo crec que influeix també el que, una mica el que deia el mossèn Sobrevia, no? Que el acceptar que en alguns casos la decisió d'acabar amb la vida doncs sigui, ja no és políticament incorrecta, no? I aquesta tendència en la societat... Doncs és un dret que si tu decideixes no seguir vivint, doncs aquesta mentalitat també afavoreix, no?, que hi hagi molta més, diguem-ne, facilitat.
Propensió, diguem-ne.
Exacte.
Que el suïcidi sigui la primera causa de mort per als homes entre 30 i 44 anys és preocupant.
I la segona,
homes i dones.
És la segona entre 15 i 29 anys.
Exacte.
Això també és un altre aspecte important.
Sí.
A més de la reducció dels accidents de trànsit, que comentava el conseller Boi Ruiz, també s'ha de dir que la xifra absoluta creix. Tenim dades de l'any 2010, 492 suïcidis a Catalunya, i el 2011, 541. Per tant, això implica un augment. Veurem les dades del 2012.
Aquí la preocupació també per detectar aquestes situacions i que també potser qui ens està escoltant a vegades demani també recolzament.
Doncs deixem la reflexió oberta i, evidentment, oberta també al suport que molta gent i moltes entitats de la societat civil, particularment de l'Església, també que això fa molt, doncs en defensa de la vida i contra el suïcidi també. Gràcies, Xavier Sobrevia, Isabel Viladomiu i Inés Espallargas. Fins la propera. Bon dia.
Adéu. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, a 9:15 del matí, Església Viva. El magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona. Presentat per Àngel Rodríguez. Dissabtes a 9:15 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Què és triar Hipermillor?
És comprar la carn a Hipercor de la manera que et sigui més còmoda. El nostre mostrador de carnisseria, amb l'assessorament dels nostres professionals.
O en pràctiques safates d'autoservei. I sempre el millor preu.
Com ara el xai de llet, per mitjos o sencers, a 12,95 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Sis minuts i seran dos quarts de deu, minuts que dediquem els divendres a aquesta hora a les seccions esportives del Futbol Club Barcelona. Mercè, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi.
Comencem parlant d'hoquei patins perquè el Barça ha començat la temporada molt entonat a l'hoquei Lliga. A banda de la Supercopa, guanyada amb solvència davant el Noia Freixenet, dues victòries en dos partits, els Blaugrana també han sabut tirar endavant en les dues competicions jugades amb bon joc, a més l'hoquei Lliga i amb gols.
Així és, sí, i així va ser a la pista del Lleida Llista Blava, que es van imposar per un clau 1-4 davant el Sant Feliu, un altre equip novell a la categoria aquesta temporada. El resultat final suposa doncs un rècord golejador des que Gavi Cairo i Ricard Muñoz són al capdavant de l'equip. Recordem que l'equip blaugrana porta una mitjana superior als 5 gols per partit. Els blaugrana juguen aquest diumenge a les 12 contra l'Henri Lepas Alcoi.
També us expliquem que en la secció d'handbol del Barça, el Futbol Club Barcelona jugarà a Osca el dissabte 27 i la Lliga després s'atura fins al 10 de novembre.
Així és, perquè s'atura per disputar els partits de seleccions corresponents a la classificació de l'Europeu de Dinamarca 2014. 11 jugadors del Barça Interesport marxaran amb les seves seleccions.
I per acabar parlem del Barça-Riga, el de bàsquet. El tècnic blaugrana Xavi Pascual s'ha mostrat satisfet per la defensa de l'equip en el partit d'ahir a l'Eurolliga.
Xavi Pascual s'ha mostrat autocrític amb el joc dels seus homes a la primera part, però conforme amb el seu rendiment defensiu. Recordem que els homes de Pascual van lluir ahir la seva defensa per endur-se la victòria de la pista dels lituans Lituvos Rytas. L'equip blaugrana va saber sobreposar-se als nervis de l'inici i el desencert en el tir exterior per sumar el segon triomf a l'Eurolliga al camp dels lituanesos per 49-67.
Parlat d'hoquei patins, d'handbol i de bàsquet. També parlarem en aquesta secció, ho farem les properes setmanes habitualment, de futbol sala, on el Barça a l'Esport està classificat per la Final Four de la màxima competició europea i defensarà el títol a la Lliga. Us oferim una entrada doble per un partit d'hoquei patins, el que jugarà dissabte 27, és a dir, no aquest dissabte, sinó de la setmana vinent, el Barça contra el Lloret. Barça-Lloret, partit al Palau Blaugrana. Us oferim una entrada doble que, si voleu entrar en els sorteig per aconseguir-la, ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Fins aquí les seccions del Barça. Gràcies, Mercè. Fins després.
Fins després.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Ahir parlàvem de l'Acadèmia Mariana de Lleida, una institució de referència a la capital del Segrià i també important a l'hora de difondre la concepció cristiana des de l'Arxidiòcesi de Lleida i a tot Catalunya. Amb motiu del 150è aniversari d'aquesta institució, l'Acadèmia Mariana de Lleida, s'ha organitzat per demà a 8:45 del vespre a la Catedral Lleidatana un concert sota el títol Maria de Natzaret. Hi haurà dues parts, una a capella i una altra amb solistes de cor i orquestra. Parlem amb el director del grup, que és el resultat de la unió de diversos grups corals que protagonitzarà aquest concert. És el mestre de capella de la Catedral de Lleida i músic, també sacerdot, Joaquim Masalles. Mossèn Joaquim Masalles, bon dia.
Molt bon dia a tothom. Perdoneu que estic una mica fònic.
No pateixi. Suposo que aquests dies amb la feina i els canvis de temps això ho propicia. Què serà aquest concert de demà?
La temàtica és absolutament tot lligat a la Mare de Déu i pensem doncs, que d'aquesta manera ens inserim d'alguna manera en el missatge que porta el simpòsium.
Un missatge doncs, molt, efectivament, on Maria de Natzaret i tota la teologia lligada a la Mare de Déu són protagonistes. Què destacaria de les peces que interpretaran. Per exemple, hi ha un Ave Maria de Victòria, segur que molt conegut, un Regina Celli, també un Magnificat.
Sí. Diguem-ne, hi ha una mica recorreguda històrica, amb alguna referència, doncs, també, diguem-ne, més oberta a tot l'entorn de l'Església, com per exemple aquesta, Les ruïnes del monasterio. És a dir, se canten algunes cançons, diguem-ne, de tipus polifònic, però hi ha aquesta vessant, diguem-ne, més culta i la vessant més popular. I després, pues, sí, com no, la referència explícita al contingut, diguem-ne, dels grans compositors, per això agafem lo Magnificat de Vivaldi i, com no, la Veverum de Mozart i un Santa Maria de Mozart, que pensem que serà una conclusió, una cloenda, doncs, molt maca i molt esplendorosa a lo que volem mostrar a la gent.
El concert és obert, amb invitació, a la Catedral de Lleida?
Sí, doncs no, és l'entrada és gratuïta, animem a que vingui tothom, perquè doncs els orfeons que participem, l'Orfeó Balagueri, la Coral Primavera Artesenca, el Coral Sicuris i el petit grup, el petit cor de la catedral, doncs la nostra il·lusió és aquesta, que sigui de la nostra gent, Lleida i tots els pobles que s'uneixin en aquesta lloança a la Mare de Déu.
Doncs serà demà a 8:45 del vespre aquest concert amb l'Orfeó Balagueri, la Coral Sicoris, la Coral Primavera Artesenca i el petit cor de la Catedral de Lleida, units cantant a la Mare de Déu a la Catedral de Lleida a 8:45 del vespre. Gràcies, mossèn Joaquim Masalles, director d'aquest grup coral. Adéu-siau, bon dia, que vagi
adéu,
bé.
Adéu, adéu.
Bon dia. Des de Brussel·les, Mariano Rajoy diu que no hi ha cap novetat sobre el rescat mentre rep el suport de França per no haver de fer més ajustaments. I no marxem de Brussel·les perquè Alemanya aconsegueix ajornar la creació de la Unió Bancària Europea. Els líders europeus han aprovat modificar el calendari de creació del supervisor bancari europeu. Es farà de manera gradual al llarg de l'any que ve i el més probable és que entri en vigor l'any 2014, un any després del previst. I a casa nostra, els equips de rescat busquen a Lloret de Mar una turista polonesa d'uns 30 anys que va desaparèixer al voltant de la mitjanit arrossegada per una onada. La recerca s'ha hagut d'aturar a les 6 del matí a causa del fort temporal. I és que Protecció Civil ha activat la prealerta de Pla Inuncat per pluges i inundacions pel front de pluges a tot el país català. Les precipitacions s'allargaran tot el cap de setmana, amb especial força aquest dissabte. I en esports, el pilot català Maverick Viñales ha decidit trencar unilateralment el contracte amb el seu equip, la Vintia Blusens, al Mundial de Moto3 de motociclisme. Les desavinences amb els propietaris de l'equip les ha fet públiques el pilot de Roses quan ha anunciat de matinada que ja no faria els entrenaments al Gran Premi de Malàisia. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí. Tornem a les 10 en punt.
Ràdio Estel. Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle La família irreal, de Degoll de Gom i Minoria Absoluta. Entra a www.radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Barcelona al Sínode. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Buscarà la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Editorial Barcino i la Fundació Carulla presenten el llibre Jesús i les dones d'Isabel de Villena en versió de Marta Pessarrodona, un clàssic de la literatura medieval catalana ara adaptat al català modern. A Jesús i les dones, l'abadessa Isabel de Villena narra la vida de Jesús accentuant el paper que les dones hi van tenir. Redescobreix-lo amb aquesta nova adaptació de Marta Pessarrodona per Editorial Barcino. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 3 minuts i mig de 2:15 abans de començar l'espai de cinema i televisió. Us tornem a recordar que tenim una entrada doble per al partit espanyol Rayo Vallecano d'aquest diumenge a les 4 de la tarda a Cornellà al Prat. Si la voleu, per entrar en el sorteig és molt fàcil. Truqueu-nos ara, teniu temps fins a les 10. Al 93-409-2772, 93-409-2772. Amb la col·laboració de l'Associació de Telespectadors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, fem aquest espai, cinema i televisió, en el qual comptem amb la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem després del divendres festiu en què no vam poder fer l'espai?
Hem tornat amb molta energia. Tot i que plou, tenim molta energia.
Sí, plou, però bé, això, amb això hem de conviure sempre.
Ja és bo que plogui, també, no? Després de la sequera que hem tingut aquest estiu.
I tant que sí. I també saludem Carles Martínez. Bon dia, Carles.
Bon dia, Ignasi i Montse.
Doncs bé, preparat, Carles, també, després d'haver anat a Sitges, que em sembla que t'ho has passat molt bé, oi?
M'ho he passat molt bé, tinc moltes coses a explicar. Reprenem avui les estrenes.
Doncs comencem parlant de cinema després d'una setmana molt cinematogràfica en la qual Sitges ha tornat a celebrar el Festival de Cinema Fantàstic que s'hi fa cada any, Carles.
Un festival governat, per cert, pel cinema asiàtic, per les màfies, pel gore, per títols tan estrambòtics com Dead Sushi i Cognis contra zombis. Ja podeu imaginar-vos per on van els trets.
I quina por tot plegat, eh?
Molta por.
Màfies, a més a més.
Sempre. Sitges sempre està tocant aquests temes, sempre està abarcant una mica el mateix. Però també, Sitges també és un espai per sorpreses, com la que s'estrena avui, Looper, la primera obra mestra de ciència-ficció d'aquest any.
Soy uno de los muchos asesinos especializados, llamados Loopers. Eliminamos a gente del futuro. Los viajes en el tiempo aún no están inventados, pero dentro de 30 años lo estarán. Cuando una organización criminal del futuro necesita que alguien desaparezca, me lo envía a mí. Y yo me encargo. La única regla es, nunca dejes que tu objetivo escape. Aunque tu objetivo seas tú.
Doncs bé, en aquest repàs a la radiografia de Sitges 2012, Carles, només t'ha faltat parlar de bruixes. Resumeix-nos l'experiència al festival.
Totalment, només faltava parlar de bruixes, no? És a dir, del gènere fantàstic, el que no he dit és això. És un gènere que abarca... Sitges és un festival que abarca tot el fantàstic en les seves vessants, però començaré resumint-vos un dia a Sitges. 6:45 del matí, sona el despertador, em vesteixo ràpidament i em vaig cruspint unes galetes mentre surto de casa directe cap a Renfe. No plovia, per sort, com avui. Sense oblidar-me, no ens oblidem, l'acreditació periodista que tots els del gremi portem penjant al coll durant el certamen. Arribo a Sitges, vaig corrents directe cap a l'auditori de l'hotel Gran Malià. Allà hi ha una sala on es projecten les millors propostes del festival. N'hi ha més, al Prado, a un altre cinema, a Sitges, però aquesta és la més important, la sala de l'auditori. La mateixa sala on pel·lícules com Holy Motors, que per ser la guanyadora d'aquesta 45a edició, i Antiviral, que és el debut del fill de David Cronenberg, ens van deixar tots bocabadats i una mica angoixats. I és la mateixa sala on també, a part d'angoixa, vam presenciar Looper, aquesta que s'estrena avui, que és un dels blockbusters, jo crec, més estimulants d'aquest any.
La tercera pel·lícula del director nord-americà Ryan Johnson.
Sí, per cert, director de l'esplèndida Brick, que la Lourdes de Telespectadors Associats de Catalunya li agrada tant i deixa també a les crítiques de la web. Mm-hmm. Una pel·lícula molt bona, una reinvenció del cinema negre a través de personatges d'institut, tot de personatges joves. I després, Ryan Johnson també és el director de la comèdia d'aventures The Brothers Bloom, que no està gens malament. I ara ens ofereix la que jo crec que és la millor de la seva filmografia, que és aquesta Looper, que el deixa a Johnson com un director prometedor, un director que jo crec que arribarà molt lluny.
I després de deixar-nos també aquesta pel·lícula, de què tracta?
Doncs de què tracta? Mira, primer de tot, si ho veus en un món on hi ha assassinats que estan prohibits, on hi ha màfies que no s'atreveixen a practicar assassinats, és a dir, estan tan prohibits els assassinats que no es practiquen ni en clandestinitat, i per això el que fan les màfies és enviar els seus objectius a través d'una màquina del temps, déu-n'hi-do, fixeu-vos, que viatja al passat, concretament a l'any 2042, és a dir, estan al 2072 i envien els objectius, les persones que han d'assassinar, al passat. I allà al passat, és el nostre present, diguem, existeix una xarxa de sicaris conegut com Loopers, que el que fan és eliminar-los i no deixar cap evidència. I davant d'aquest panorama, doncs, hi ha un noi que és Joe, que per cert és... Joseph Gordon-Levitt, el protagonista d'aquella pel·lícula Montse de Tambona.
500 dies juntos.
Exactament. I bé, ell és un looper que exerceix aquesta feina i un dia rep un objectiu molt diferent als que rebia abans. Sabeu què passa? Que l'envien des del futur a ell mateix i s'ha d'eliminar a ell mateix. I a partir d'aquí comença la pel·lícula.
Això surt al tràiler.
Exacte.
Jo l'he vist, han fet bastants anuncis a la televisió i just surt això.
I aquest home del futur, que és ell, en el futur, és Bruce Willis.
I més enllà d'això, per què és tan bona la pel·lícula?
Perquè és cinema valent, és cinema ambiciós, és cinema insòlid i perquè conjuga sense cap mena de por el drama amb la paròdia, és a dir, amb totes aquestes pel·lícules de Bruce Willis, de les jungles de cristal de Bruce Willis, i totes aquestes, on encarnava el gran heroi, l'heroi bèstia una mica, doncs aquí es paròdia tot això, però també tenim drama, també tenim acció, i jo crec, sincerament, que aquí trobem a Looper les millors seqüències de violència, violència estètica, és a dir, també els petits i la gent que no li agradi, doncs, que habiti una mica aquesta pel·lícula, però, sincerament, una de les seqüències més espaterrants, diguem, de l'any, amb excepció de Drive, que també era una pel·lícula certament estètica i violenta.
Potser una escena violenta que tingui un missatge o que es tracti d'una determinada manera pot estar justificat.
Sí, és molt continguda, diguem, i té un significat. És a dir, apareix en un moment dramàtic de la història. Uh-huh. Està molt bé, és a dir, recorda una mica 12 monos de Terry Gilliam, recorda una mica l'origen de Christopher Nolan, però és una cosa nova, És una cosa nova i atrevida. I ja dic, jo crec que la millor recomanació del cap de setmana i de l'any, m'atreviria a dir.
Doncs Looper, i que quedi clar que no defensem mai la violència,
no,
però sí
per
que
res.
De vegades com un recurs artístic, cinematogràfic, per explicar una història. No?
I també com a denúncia, amb motiu de denúncia.
Doncs molt bé, anem a la segona estrena d'aquest divendres, després de Looper, que ens l'ha deixat també el Carles. Tu, Montse, ens vols parlar d'una pel·lícula amb un signe d'exclamació, Atraco,
sí,
com a l'arma, no?
Parlarem la boca petita, perquè, clar, al costat de Looper, pues, aquesta pel·lícula...
T'han deixat el llistó molt alt, avui.
Sí, res, és una pel·lícula que està protagonitzada per Amaia Salamanca i, bueno, és una producció espanyola, però també argentina. La història es situa l'any 1955, quan el general Perón, que està exiliat a Panamà, Perón, l'home de Evita,
sí.
Perón, d'Argentina...
Sí, Perón, que va ser president argentí i després d'haver deixat el poder, s'exilia al Panamà.
Exacte, llavors es troba en una situació econòmica d'absoluta precarietat. La intenció de Perón és instal·lar-se a Madrid, però davant la falta de recursos per dur a terme el trasllat, un dels seus ajudants viatja a les seves esquenes a la capital d'Espanya per adoptar una solució desesperada, és a dir, empenyorar provisionalment la col·lecció de joies de la difunta Evita. No obstant això, quan la mateixa Carmen Polo de Franco s'encapritja de les joies en una de les seves visites al comerç, la gent de Perón es veurà obligada a recuperar-les simulant un atracament a la joieria.
I això és una història real, Montse?
Doncs tenim una mica de tot, perquè hi ha una llegenda urbana entorn a la col·lecció de joies d'Eva Perón i una sèrie de dades històriques lliurement connectades serveixen de punt de partida a aquesta coproducció, com he dit, hispà-argentina, que ja ha passat amb gran èxit a les cartelleres del país sud-americà. El director és català, és Eduard Cortés, és el que estava a De Pelayos.
Sí, que també era així d'atracaments.
Sí, exacte. Bueno, era d'aquests que anaven als casinos, no?, i sabien com el truquillo per guanyar sempre.
Sí, per guanyar sempre en els jocs.
Ocean's Eleven a l'espanyola.
Exacte. I el curiós és que això va ser un fet real, lo de Pelayos. Uh-huh. Llavors, doncs aquest, l'Eduard Cortés, encapçala un projecte que compta amb la participació d'un bon grup de rostres coneguts tant d'Argentina com d'aquí a Espanya. Com he dit, està Amaia Salamanca, Òscar Jaenada, bueno, són cares conegudes, sobretot ella, doncs, per Gran Hotel, bueno, i altres sèries, Felipe Letizia, bueno, uh-huh. I pel paper cuixeta més coneguda, aquesta actriu.
I estan ben caracteritzats els personatges històrics, però la mateixa Carmen Polo, la dona de Franco...
L'ambientació i la contextualització de la cinta estan reduïdes principalment a l'Espanya franquista i s'allunya de tot el tema de la politització. En el fons sí que està... És a dir, no és una història que busca ser realista, no? Sinó que el que busca és fer riure i se situa a l'època de Franco. Està ben ambientada, però no és un document històric ni... Mm-hmm. Ni res d'això.
Podríem dir que una comèdia per veure aquest cap de setmana.
Doncs sí, és una comèdia, no? Que presenta una història que s'inicia en un exercici còmic que està fonamentat en la inversemblança d'aquesta situació, no? Doncs de que un president d'Argentina vulgui robar mà. No obstant això, no es veu limitada exclusivament al terreny còmic, doncs perquè a la segona part del film Cortés aposta per canvis de to que condueixen, doncs, amb més o menys agilitat, a salts de gènere entre el que hi ha, doncs, una mica de trama policial i també certes anotacions melodramàtiques.
Doncs hem presentat, després de Looper, també Atraco, aquesta coproducció hispano-argentina. Després de tant cinema comercial espanyol i nord-americà, ens n'anem a parar a un circuit menys transitat, el del cinema noruec, perdó, en aquest cas de la mà del director Marius Holst, que avui Carles ens porta la pel·lícula La isla de los olvidados.
Sí, una pel·lícula també a tenir en compte, Looper s'ha de veure, Atraco no està gens malament, i aquesta producció europea tampoc. El Marius Holz, aquest director noruec, és un director de thrillers, de noirs, al seu país d'origen, i ara el que fa és oferir-nos una pel·lícula d'allò més interessant, que juga a barrejar el drama carcerari amb el drama psicològic.
De què tracta La isla de los olvidados?
Doncs mira, situeu-vos a la Noruega de 1915, a la illa de Bastøy, concretament, a Oslo, a prop d'Oslo, hi ha un grup de joves entre 11 i 18 anys que viuen sota el despòtic poder d'un superintendent i els seus guardes. En lloc de rebre una educació, aquests nois són explotats com a mà d'obra barata, i el jove Erling, el protagonista, que ha matat a un membre de la policia militar, en defensa pròpia, és traslladat a la illa per ser tancat en una presó d'adults, és a dir, el passen a una presó d'adults, i el seu únic recurs per eludir la pena de mort és marxar, és fugar-se, és a dir, tornem a trobar una pel·lícula de fuga de presons.
La recomanes, per això?
Sí, és a dir, a més, el cinema noruec, Ignasi Montse, és un cinema curiós de veure.
Jo he de dir que mai he vist una pel·lícula noruega, jo
doncs crec. Doncs és realment curiós, perquè sempre està com obsessionat. Torna a aparèixer la violència, no sé què passa aquest cap de setmana. La violència física es relaciona amb el paisatge, fa que interactuï amb ell. Són pel·lícules molt... certament viscerals, una mica impactants, no? És a dir, el que podríem trobar de cinema carcerari als Estats Units, aquí no té aquest filtre i és molt més impactant. I aquí el que trobem, doncs, és això, una cinta una mica bèstia de presoners juvenils que les passen canutes i s'han d'escapar d'una presó a sota zero. Però està força bé, la cinta és cinema d'aventures, és drama, és denúncia també per aquesta violència que estem comentant, és un film de denúncia, filmat sempre a l'ombra d'una gran pel·lícula per mi, carcerari, que és Papillon.
Doncs bé, ara que has parlat d'una illa de Noruega, Bastøy, he pensat, Carles i Montse, en la famosa illa d'Utøya, tràgicament famosa pel crim d'aquell boig radical que va matar, no sé, unes quantes de persones el juliol de l'any passat.
En efecte.
Per tant, no sabem si algun dia, també com a denúncia naturalment, es farà alguna pel·lícula sobre... I tindrem ocasió, Montse, de veure més cinema noruec.
Sí.
Si és que es produeix a Noruega.
Sí, potser ho produeix als Estats Units, perquè ells aprofiten tot.
Sí, això està estaria interessant investigar-ho, no? Perquè el cinema també és, com a matèria, és diversió, però també és investigació, veure si es reflecteix la realitat, la contemporaneïtat en aquestes pel·lícules, com és el cas d'aquesta pel·lícula noruega, La isla de los olvidados, que està bastant bé, no és una gran pel·lícula com Looper, però està bastant bé.
Bé, no sé si, Montse, la propera pel·lícula que presentarem té a veure amb la celebració d'eleccions. Es titula En campanya todo vale.
Sí, ja que ja tenim eleccions nord-americanes, doncs els americans ens porten una pel·lícula que parla sobre aquest tema.
I a més també en tenim aquí a Catalunya, aquest diumenge a Euskadi i Galícia.
També, exacte. Jo crec que els americans no són conscients que aquí també en tenim.
No, evidentment no hi pensen.
No, només estan ells. Doncs, bueno, aquí en campanya todo vale ens situem a l'estat de Carolina del Nord, on dos aspirants a la presidència dels Estats Units s'enfronten en campanya electoral. Pel congressista Cam Brady, que està interpretat per Will Ferrell, és la primera vegada en la seva carrera que ha de fer front a un altre candidat, que és en Marty Huggins, que és Zach Galifianakis, és que aquest nom em costa, és l'actor que sortia a Resacón en Las Vegas, el gordet aquell que sempre fa de tontat.
Molt impresentable, aquest.
Sí.
Divertit, però impresentable.
Exacte, doncs aquest impresentable aquí és un inconscient titella de les grans empreses i el gerent d'una oficina de turisme local.
Tenim una crítica, doncs, sobre la manera de fer política.
Doncs sí, en campanya todo vale intenta retratar d'una manera irònica i molt caricaturesca, molt, perdoneu, la hipocresia doncs, dels polítics i els mètodes també poc ortodoxos per acumular un bon nombre de vots. Les grans corporacions americanes i el seu poder a l'hora de manipular les directrius polítiques en benefici dels seus interessos econòmics també són la diana dels continus gags que té aquest llargmetratge.
Doncs més comèdia, oi? Després de Traco.
Doncs sí. Ell ens porta, el Carles ens porta la violència, l'acció, i jo porto la comèdia.
Doncs molt bé.
En aquest programa.
Ens recomanes, doncs.
Ens compaginem, veure, Montse.
Exacte. Ens compaginem molt bé nosaltres. Sí. Mira, dic que és molt millor a Traco, perquè aquí és una comèdia amb un humor molt evident, no? Després també inclús en alguns moments per fer humor escau en la grolleria. A mi em recorda molt a l'estiu de pel·lícules de Judd Apatow, algunes escenes, no sempre, però alguns gags sí. I a més construeix una crítica del sistema polític que és massa exagerada, no? És a dir, no té com la finura o la intel·ligència que poden tenir obres mestres com El gran dictador. I a més dir que els actors, jo no els suporto molt, el Will Ferrell i el Zach Galifianakis, llavors pot ser que amb algú li tregui de quicio. Sí. I la veritat és que és una pena perquè és un tema que té molt suc i que se li pot treure molt suc com a pel·lícules com Los Idus de Marzo, no? És a dir, el cinema ha tractat molt aquest tema i també es pot tractar de forma còmica, però aquí és un humor, ja he dit, evident i inclús a vegades groller i no és intel·ligent.
Ja que de vegades els ciutadans s'indignen amb els polítics, esperem que no els tregui de polleguera veure aquesta pel·lícula, Campanya Todo Vale.
També ara que comentem el tema polític, bé, més que polític, actual, diguem, que toqui coses d'actualitat, a Sitges es va estrenar la nova pel·li de David Cronenberg. Mm. Es va estrenar la del fill, antiviral, molt angoixant, però també una nova del pare, que no ha agradat gaire.
Cosmopolis,
que,
no?
Cosmopolis, exactament, amb Robert Pattinson, que, de la que parlarem properament, i que parla de l'actualitat i de la fi del capitalisme, una mica seria la lectura d'aquesta pel·lícula, ja dic, molt contemporània, molt arraigada al que està passant i als temps actuals.
Doncs avui tenim cinema i televisió amb bones pel·lícules, amb la Montse Bros i el Carles Martínez i la col·laboració de l'Associació de Telespectadors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Hem presentat Looper, Atraco, La Isla de los Olvidados i En Campanya Todo Vale. Anem, si pot ser, ràpidament a una nova... Volies donar-nos el...
Sí, volia afegir només una cosa, sí. Que és, jo crec, una notícia que hem de donar molt important, i és que Lo Impossible... el primer cap de setmana va recaudar quasi 9 milions d'euros i s'ha posicionat ja, ara ja podem parlar de Lo Impossible, pel·lícula espanyola estrenada a Sitges d'un tsunami, i molt dramàtica, molt a l'estil Hollywood, i espanyola, sobretot, és pel·lícula espanyola, podem parlar de la pel·lícula més taquillera aquí a Espanya.
Doncs
la número 1.
Número 1 del rànquing. Jo
veia que Tadeu Jones...
Que
Tadeu Jones també... tothom estava impressionat perquè havia aconseguit molta taquilla, per
en
això,
efecte.
Ostres, molt important, no d'allò impossible.
Doncs
el fet que hi hagi actors americans, americans de Hollywood, fa que també la gent li atragui més.
Sí, és un reclam com les pel·lis de Amenábar, no? Quan treballava a Los Otros amb Nicole Kidman, també era un reclam sent pel·lícula espanyola a Los Otros. Doncs ara ens ha sorprès, Pel·lícula més taquillera d'Espanya de tota la història.
Carles, ens queda però una crítica encara per fer. Paranormal Activity 4, una pel·lícula de terror convencional, diguéssim, de les de sempre.
Sí, aquesta jo crec que podríem dedicar-li poc temps perquè és bastant prescindible, diguem. És la quarta entrega.
Que anem malament de temps.
Sí, és una saga que s'ha estirat molt, S'ha estirat de la corda dels diners i ha donat molt de sí. La primera estava bé, la de Lauren Perry, una cosa molt discreta i molt enginyosa, però clar, si arribem a la quarta, se'ns fa cansat. I ja, diguem que no és recomanable. No. Apenas hi ha enginy visual i coses que valguin la pena.
Doncs,
s'ha estirat massa de la corda.
Paranormal Activity 4 és la pel·lícula que ens ha presentat també el Carles. I també s'estrenen avui 9 meses i Memòries d'un conspirador. Així hem donat els principals títols de les estrenes d'aquesta setmana. Passem a parlar de televisió quan ja passen 7 minuts i mig de 3 quarts de 10. El TAC, Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, lamenta la imatge frívola i superficial dels joves de Gandia Shore. Què és això?
Doncs sí.
Explica'ns-ho.
Mira, Gandia Shore és un reality en el que un grup de joves seleccionats de tot l'estat passen l'estiu de la seva vida a Gandia, no? A València. Llavors aquí és com un gran hermano i es va veient doncs, una mica què fan aquest estiu. I el que hem pogut veure doncs, són uns joves que només pensen en emborratxar-se, en sortir de festa, en anar-se'n al llit amb els seus companys, sense uns objectius vitals. És a dir, ens mostra una imatge dels joves frívola i molt superficial. Què passa? És un programa que va tenir audiència a MTV, en el seu estrena, ha sigut el millor estrena d'MTV. Recordem que MTV té poca audiència, llavors per això també crida més l'atenció. I llavors, bueno, nosaltres vam fer un comunicat, perquè tot i que, malgrat que no s'emet en horari de protecció, sí que la veuen molt joves i, sobretot, mostra els joves. I llavors vam fer una nota de premsa dient doncs, que creiem que aquest programa s'havia de retirar de la graella per la imatge frívola i superficial dels joves en un moment en el què els joves doncs, hi ha atur, en el què lluiten doncs, per fer-se un lloc a la societat i després... ens mostren aquests, amb perdó, chonis, perquè molts no, a Twitter deien los chonis de Gandia Shore. Bueno, doncs exalten aquest tipus de gent. Què passa? També tenim comentaris masclistes. Jo ho vaig veure i deia, a mi si una tia no tiene unas buenas peres, no me gusta. No? Pues, bueno, estem a l'escola intentant no, com a erradicar el masclisme i tal, i després veiem un programa d'aquestos, i que a més van molt de moderns.
Sí. Després... Però això influeix les desigualtats.
Això influeix sobre la societat juvenil, petita.
Exacte. Uh-huh. Bueno, llavors, en aquesta nota de premsa, a part de demanar-li a MTV que ho tregués, denunciar-ho, el que també van fer és doncs, apel·lar a la responsabilitat social de les marques. No sé si recordeu que quan va haver el tema de la Nòria, que va anar la mare del Cuco, bueno, doncs, perquè era una persona que estava implicada en un assassinat, tal... Doncs,
el tema de la publicitat, sí, dels anunciants.
Sí, els anunciants es van retirar. Llavors, el que hem fet també és demanar la retirada d'aquests anunciants.
Campofrío era un d'ells, ara que ho recordo.
Sí, sí, és el que tothom recorda, perquè va ser el primer. Bueno, ho hem demanat. Estem fent una campanya a través d'internet. Llavors, us demanem, si us plau, que tots aquests que vulgueu podeu anar a Change, que és una xarxa social. Doncs allà tenim una campanya en què es podeu unir. També és veritat que a través del nostre Facebook, a través de la nostra pàgina web, www.tacoonline.net, us podeu també afegir a aquesta campanya per demanar la retirada dels anunciants de Jersey Shore, de Gandia Shore, i també doncs, que MTV tregui aquest programa.
Bé, ens queda un minut i mig, però Carles ens vols explicar que torna la sèrie The Walking Dead.
Sí, sí, és dir això breu meu, que torna la tercera temporada amb molta, molta força, perquè als Estats Units el primer capítol d'aquesta tercera temporada va tenir molt èxit, i dèiem ara de Lo Impossible, pel·lícula més taquillera d'Espanya, doncs el primer capítol d'aquesta nova temporada de Walking Dead és el més vist en la història de la televisió per cable als Estats Units. Eh? És a dir, bé, diguem, per la porta gran, no? Està arribant aquí... com aterrissant d'un jet privat, no?, la sèrie. Uh-huh. I això, doncs...
Home, és de les sèries que més li funcionen a la Sexta.
Sí, exactament. Uh-huh. Torna a Fox Espanya amb 1,6% de share i bé, la història, doncs ja la sabem, no?, una sèrie de zombis i que busca aquest component dramàtic. Aviam què ens ofereix aquesta tercera temporada. Prometedora, ja dic.
Doncs molt bé, The Walking Dead. I per últim, Montse, polèmica bestiari il·lustrat.
Doncs sí, bueno, només dic que va ser il·lustrat, bueno, tots ja sabem que es va retirar la seva directora per unes imatges en la qual un guionista, Jair Domínguez, estava apuntant al rei i altres personalitats, no? Que deia, bueno. Llavors, sobretot el que es diu, a veure si això ha sigut un atac contra la corona, que és un delicte, i bueno, doncs està estudiant, i de moment TV3 no emetrà, bueno, el 33 no emetrà aquest programa fins al 2013.
El va retirar de forma fulminant, la reacció va ser clara i contundent, també s'ha de dir. Bé, doncs ho deixarem aquí, si tenim ocasió el proper divendres en parlem més d'aquest i d'altres temes. Gràcies, Carles Martínez i Montse Bros, amb la col·laboració de Telespectadors Associats de Catalunya, el TAC. Fins la propera, bon dia.
Fins la propera, Ignasi.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ja torna l'Animalada, el Saló Solidari pioner dedicat als animals abandonats. Del 26 al 28 d'octubre a la sala 92 del Palau Sant Jordi de Barcelona. Pots adoptar el teu animaló que serà un mes de la família. Moltes activitats cada dia pels grans i petits, demostracions, xerrades, agility, contacontes. Més informació al telèfon de l'ADA 902 197 600 perquè a l'Animalada vés-hi més d'una vegada.
Vols que t'expliqui un secret? Doncs que si vols estar encara més guapa, tens fins al 21 d'octubre al Corte Inglés un 15% de regal en les teves compres de perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Per pròximes compres fins al 31 d'octubre. Secrets de bellesa al Corte Inglés.
Els dies 20 i 21 d'octubre passeja't pel gran aparador del Pirineu, Fira de Sant Ermengol, a la Seu d'Urgell. Descobreix una de les fires més antigues i més actives de Catalunya. Amb la mostra i concurs de formatges més gran dels Pirineus, exhibició d'automòbils i maquinària, música tradicional, aliments pirinencs, parades ambulants i aquest any amb més espai d'aparcament. Fira de Sant Ermengol, el 20 i 21 d'octubre a la Seu d'Urgell, el gran aparador del Pirineu.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tornem a dir-vos que si voleu una entrada doble per l'Espanyol Rayo d'aquest diumenge, podeu encara trucar-nos al 93-409-2772. Ho deixem aquí. Recordem que l'Església celebra el Domun aquest diumenge i que diverses diòcesis, entre elles la de Girona, celebren l'inici de l'any de la fe. Us hem acompanyat des de les 8, el Ferran Capdevila, el Toni Huguet, la Mercè Raga i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8.
Ràdio Estel.